Ràdio Estel.
2013, festa de Maria Auxiliadora. Comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores. Andreu Mascolell preveu incloure als pressupostos d'aquest any els ingressos provinents de l'impost sobre la banca després de les decisions del Tribunal Constitucional sobre l'euro per recepta, la taxa judicial i el tribut sobre els mateixos dipòsits bancaris.
El conseller s'ha mostrat satisfet amb la decisió del Tribunal Constitucional d'aixecar la suspensió de l'impost sobre els dipòsits bancaris, un fet que considera positiu. La Generalitat comptabilitzarà aquests ingressos addicionals generats per aquest impost, que es liquida a data del 31 de desembre i que haurà de ser pagat per les entitats financeres sense que aquestes puguin repercutir-lo en els seus clients en els pressupostos del 2013 si finalment els aprova. Si finalment es prorroga també el pressupost de l'any anterior, també es tindran en compte.
El conseller Mascolell, tot i que no va voler detallar-ne la xifra, calcula en nom del govern que aquesta, pels ingressos bancaris, serà d'uns 500 milions d'euros. Mascolell va afegir que és prematur precisar si aquests diners els recaptarà la Generalitat directament o bé si arribaran via compensació de l'Estat.
Això ofereix, però, més marge financer a la Generalitat i a la vegada redueix el volum de la retallada pressupostària per complir amb el sostre del dèficit fixat per l'Estat. En canvi, Mascolell va lamentar que el Tribunal no hagi aixecat la suspensió de l'euro per recepta i també la taxa judicial, però és optimista que ho pugui fer en el moment que prengui la decisió definitiva.
Repassem altres notícies de casa nostra. Milers de persones es van manifestar ahir a la tarda a Barcelona per forçar la negociació dels convenis, prorrogar els convenis col·lectius i desbloquejar la negociació en aquells on és inexistent el conveni.
Foment del Treball va emetre ahir mateix un comunicat on reitera la predisposició a arribar a un acord de basc català per impulsar la negociació i subratlla també que en les darreres setmanes s'han desbloquejat convenis importants via acords entre les parts. Les manifestacions d'ahir a la tarda a Barcelona i també a Girona es van succeir a les desenes de concentracions i actes de protesta que van proliferar també al llarg del dia a ciutats com Tarragona, Terrassa, Vic, Sabadell, Mataró, Lleida o Granollers.
Els dos judicis contra una trentena de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell van quedar ahir vistos per a sentència.
Un dels casos que jutjava era l'ocupació durant 3 dies d'una oficina d'un NIM del barri de Torre Romeu a Sabadell el febrer passat amb 28 persones encausades. Entre elles hi ha el diputat de la CUP, Quim Arrufat, que va renunciar a la seva condició de forat per poder ser jutjat amb la resta de processats. L'objectiu de l'ocupació era exigir a l'entitat la negociació de la dació en pagament per a un veí del barri.
Una moció sobre l'avortament presentada pels socialistes catalans va dividir ahir el Parlament. Convergència Democràtica i Unió van votar en molts casos en sentit diferent i la Cambra Catalana, en qualsevol cas, va acabar aprovant aquesta moció que defensa el que qualifica de dret a l'avortament i rebutja qualsevol reforma com la que prepara el govern espanyol. Esquerra, Iniciativa i la CUP van donar suport a la iniciativa del PSC en defensa del que qualifica de dret a decidir de les dones.
Convergència va donar llibertat de vot als seus diputats en considerar un tema de consciència, però la majoria hi van donar suport. En canvi, els diputats d'Unió es van abstenir en bloc com a Ciutadans. Només el Partit Popular hi va votar en contra. Així van defensar les seves posicions la diputada del Partit Popular, Marisa Xandri, i també la socialista Marina Geli.
Resulta que no ens cansem de demanar igualtat de condicions per als qui pateixen algun tipus de minusvàlua. I vostès, amb tota lleugeresa, són partidaris d'eliminar-los abans de néixer. Amb tots els respectes, això és ser un fariseu, és ser un hipòcrita.
Li diguem al Ruiz Gallardón, que és el que ho ha anunciat, i ara escoltant el senyor Xandri, no tenen cap dubte, de que podem retrocedir als anys del franquisme.
I pel que fa als diputats de Convergència Democràtica que no van aprovar el text, la diputada convergent Glòria Renom es va abstenir mentre que la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, es va posicionar de forma diferent en funció dels punts. En la crítica del projecte popular es va abstenir però no va participar en la votació sobre el dret a avortar.
L'Ajuntament de Barcelona defensa haver vestit l'estàtua de Cristòfol Colom a Barcelona amb una samarreta del Barça en una campanya que ha estat criticada per l'Espanyol i pels grups de l'oposició municipal. El consistori governat per Convergència i Unió, amb l'alcalde Xavier Trias al capdavant, argumenta que la publicitat blaugrana de Nike a l'estàtua de Colom és excepcional i aporta uns ingressos de 100.000 euros que es destinaran a entitats cíviques.
Per contra, el PSC, el Partit Popular i Iniciativa han criticat que s'incompleix una ordenança municipal i fins i tot han reclamat que retiri la campanya publicitària. El tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà de Barcelona, Antoni Vives, ha destacat que l'empresa aprofita que estem arreglant aquest monument, va dir, en el marc del 125è aniversari de la seva implantació. Hi ha una bastida que facilita fer-hi la campanya, que ha desvinculat les preferències futbolístiques dels responsables municipals.
I la Diputació de Lleida va aprovar una declaració a favor del català que es parla a la franja de Ponent i en contra de la nova denominació La Pau, a la qual el Parlament aragonès havia donat el vistiplau el dia 9. El text aprovat ahir reclama la recuperació del terme català.
La Diputació de Lleida és la primera institució que ha expressat de manera oficial el seu rebuig a la Llei de Llengües de l'Aragó. La declaració, que ha prosperat amb els vots de CiU, Convergència Democràtica Aranès, el PSC i Esquerra, defensa els drets lingüístics dels catalanoparlants a la franja. El text considera que la Llei de Llengües aprovada per la Cambra Aragonesa no té base científica ni tampoc lingüística. El president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, creu que tot plegat s'emmarca en una estratègia del govern espanyol i del Partit Popular contra la llengua catalana. El Partit Popular s'ha oposat, per tant, a aquesta declaració. El diputat del PP, Salvador Puy, ha votat en contra de la declaració, tot i reconèixer que a la franja es parla català.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres. L'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, va negar i categòricament haver rebut cap quantitat del Partit Popular mentre ostentava aquest càrrec a l'entitat bancària entre el setembre de 1996 i el gener de 2010. Tot i que va admetre haver rebut d'aquesta formació honoraris per serveis professionals per l'import aproximadament de 9.000 euros dos anys abans, el 1994.
Doncs sí, mitjançant un breu comunicat emès als mitjans de comunicació, l'expresident de la Caixa madrilenya surt al pas de la informació publicada que li atribueix el cobrament de 600.000 euros del Partit Popular mentre ocupava el càrrec. La seva versió coincideix amb l'apuntada pel mateix Partit Popular, que ha assegurat que va fer un únic pagament a l'expresident de Caja Madrid el 1994 per un treball d'assessoria professional, un import que, segons subratlla el partit, està molt allunyat de la xifra de més de mig milió d'euros publicada ahir. Segons Blesa, ara fa gairebé 20 anys, dos anys abans de ser nomenat president de Caja Madrid per percebre honoraris pels citats serveis professionals que no ha concretat, per gairebé 9.000 euros perfectament fiscalitzats i declarats en compliment de les seves obligacions tributàries.
El jutge de l'Audiència Nacional que porta la querella contra els exresponsables de Bankia ha cridat a declarar com a testimonis aquest matí els presidents de les tres principals entitats financeres espanyoles.
A partir de les 10 està previst que declarin davant del jutge Fernando Andreu els presidents del Santander, Emilio Botín, de la Caixa, Isidre Feiner, i el del BBVA, Francisco González. L'objectiu de la declaració és que expliquin les reunions que van tenir amb el ministre d'Economia, Luis de Guindos, i el president, i l'expresident, volíem dir, de Bankia, Rodrigo Rato, els dies previs a la nacionalització d'aquesta entitat i la substitució de Rato per José Ignacio Gorigolzarri. Les compareixences d'avui van ser sol·licitades pel partit Unión, Progreso y Democracia, que va ser qui va presentar la querella.
Encara un altre punt judicial. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha citat a declarar com a imputats, en aquest cas per un delicte d'ús d'informació rellevant, el president de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa Faro, el conseller Alfonso Paz Andrade i els accionistes José Alberto Barrera i José Antonio Pérez Nieves. Ruz el cita per als dies 1 i 2 de juliol, concretament.
Ruz ha publicat en un acte en el qual es declara competent per investigar la presumpta falsedat dels comptes presentats per l'empresa després d'admetre tres de les quatre querelles presentades per aquests fets i imputa també l'empresa Pescanova com a persona jurídica pel falsejament d'informació econòmica i financera. A tots els imputats, tret dels accionistes, els imputa també per delictes de falsejament d'informació econòmica o financera i falsejament de comptes anuals, delictes pels quals ja els citarà a declarar més endavant.
5 minuts i serà un quart de nou. Els Estats Units obren una nova etapa en la lluita contra el terrorisme, en què hi haurà menys atacs amb avions no tripulats, els anomenats drons. També s'intentarà tancar la presó de Guantánamo a Cuba, una vella promesa del president nord-americà Barack Obama.
Barack Obama ho va anunciar ahir en el gir d'un discurs a la Universitat de Defensa Nacional, des d'on va afirmar que una guerra perpètua contra el terrorisme està perduda ja d'entrada. Respecte als drones, Obama va afirmar que el dret legítim a la defensa no ha de servir de pretext per a tot. El debat sobre l'ús d'aquests avions s'ha enfortit en saber-se que els últims anys han provocat la mort de 4 nord-americans al Iemen i també al Pakistan. Per complir la promesa de tancar la base de Guantánamo, Obama ha demanat el suport del Congrés i ha anunciat que buscarà un lloc en territori nord-americà perquè es puguin fer comissions militars als 166 presoners, 86 dels quals no tenen càrrecs i ja podrien tornar a casa seva. A més, permetrà també que els detinguts iemenites tornin al seu país. Obama es va comprometre també a acabar la feina de derrotar Al-Qaeda i els seus associats.
Dos detinguts més en relació amb l'assassinat del soldat a Londres abans d'ahir. 4 persones en total, incloent-hi aquests 2 suposats agressors, ja han estat arrestades en relació amb aquest assassinat comès dimecres, recordem-ho, contra un soldat al mig del carrer a Londres, segons ha confirmat Scotland Yard.
A més dels 2 atacants de 22 i 28 anys que es troben hospitalitzats després de resultar ferits ahir, van estar detinguts un home i una dona de tots 2 de 29 anys. Els 2 nous detinguts, de nacionalitat britànica i d'origen nigerià, estan sent interrogats en una comissaria al sud de Londres com a sospitosos de conspirar per cometre aquest assassinat. Els 2 tenien antecedents. Paral·lelament a les detencions, les autoritats britàniques han desplegat també 1.200 policies suplementaris als carrers de Londres per tranquil·litzar la població. D'altra banda, el Ministeri de Defensa britànic va revelar ahir la identitat del jove soldat mort. Es tracta de Lee Rigby, de 25 anys, i pare d'un nen de 2. El soldat que havia entrat a l'exèrcit britànic l'any 2006 formava part del segon batalló del regiment de fusellers. Lee Rigby havia estat destinat a Xipre i a la província de Helmand, a l'Afganistan. A més, també havia treballat per l'exèrcit alemanya i com a part de les obligacions públiques del seu regiment al Palau Reial.
Els serveis d'espionatge del Regne Unit, l'M16, van subornar els comandaments militars del dictador Francisco Franco per evitar que Espanya participés en la Segona Guerra Mundial al costat de l'Alemanya nazi.
Doncs sí, això és el que diuen uns documents oficials britànics desclassificats i que han estat recollits pels diaris britànics The Guardian i The Times. Els informes revelen que el Regne Unit va pagar l'equivalent actual de 155 milions d'euros a militars del cercle més íntim de Franco, com per exemple el seu germà Nicolás Franco, i també espies espanyols. Els diners es van enviar des d'un compte d'un banc suís a Nova York, a iniciativa d'aleshores de l'ambaixador britànic a Madrid, Samuel Oaire. Diversos historiadors ja havien apuntat la possibilitat que la dictadura franquista rebés suborns per mantenir la seva neutralitat a la guerra.
I aquesta nit passada ha estat la cinquena amb aldarulls a Suècia. S'han tornat a cremar cotxes en diversos barris d'Estocolm i s'han trencat els vidres d'algunes botigues. També s'ha incendiat una escola.
Les protestes van començar el diumenge a la nit després que la policia matés en el barri de Husby d'alta concentració immigrant un home de 69 anys amb problemes psicològics que anava armat amb una destral de grans dimensions. L'home va ser abatut en el seu apartament on s'havia trinxerat amb la seva companya. Els veïns acusen les forces de seguretat de brutalitat policial. Els agents asseguren que van disparar en defensa pròpia, amenaçat suposadament amb aquesta destral. L'actuació irregular de les forces de l'ordre va provocar protestes veïnals i també l'obertura d'una investigació interna per part de la policia d'Estocolm.
I recordem, dèiem, que ahir va morir George Moustaki, va ser als 79 anys, a Niça. Moustaki havia nascut a la ciutat egípcia d'Alexandria i el seu nom autèntic era Giuseppe Moustaki.
Els seus pares eren llibreters d'origen grec i va estudiar a l'escola francesa i va créixer en un ambient políglot i multicultural. Des de ben jove va sentir la passió per la literatura i la música francesa i el 1951 es va instal·lar ja a París. És aquí on va adoptar el seu nom artístic, George Moustaki, en un homenatge al cantautor George Brassens. Sempre el recordarem per la Metec, que vol dir l'estranger, primer èxit mundial de Moustaki, que el va consagrar mundialment com a cantautor. L'any 71 va cantar per primer cop al Palau de la Música Catalana, però va topar amb els censors franquistes que gairebé provoquen un conflicte diplomàtic. No va tornar fins al cap de 5 anys, però des de llavors va ser un artista recorrent als escenaris catalans i va col·laborar estretament amb cantants com, per exemple, Marina Rossell. L'octubre de l'any 2011, George Moustaki ja va anunciar que no podria seguir cantant per problemes respiratoris.
El primer cafè de Ràdio Estel. les claus per entendre l'actualitat.
Un quart de nou dels esports, destaquem que el Barça-Rigal ja ha superat el primer duel contra l'Uxue Bilbao Basket en el primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga Endesa, la Lliga ACB de bàsquet. 88-62 va ser el resultat final.
Doncs sí, els de Xavi Pascual van dominar des de l'inici aquest partit. Ja van arribar al descans a 49-35 i van finalitzar, com dèiem, amb un màxim avantatge de 26 punts. Abans de començar el partit, Tomic va rebre el guardó que l'acreditava com a millor pivot de la fase regular. En les altres sèries de quarts, victòria in extremis del Laboral Cutxa sobre l'Herbalife Gran Canària per 57-56 i pallissa del València al CAI Saragossa per 80-42.
La Federació de Futbol de Gibraltar podria convertir-se avui en membre de ple dret de la UEFA en el 37è Congrés Ordinari d'aquest organisme que es fa a Londres.
La UEFA va admetre Gibraltar com a membre provisional l'1 d'octubre de l'any passat i ara es decidirà definitivament si passa a formar part de l'organització amb la votació de les 53 federacions associades. El 2007 ja va refusar la petició de Gibraltar, però Michel Platini, president de la UEFA, ha advertit que un mandat del Tribunal d'Arbitratge Esportiu obliga a incloure Gibraltar com a membre de ple dret i que per aquest motiu demanaran al Congrés que accepti aquesta decisió. Platini es va afanyar a puntualitzar que territoris com Kosovo o Catalunya, per exemple, no poden ser admesos per la UEFA, ja que no són estats membres de l'ONU.
I a les portes d'un cap de setmana on el Barça ja és campió i serà rebut a Cornellà al Prat en el partit contra l'Espanyol en passadís, hem de dir que tots els partits comencen a les 8 del vespre i es juguen diumenge. També destaquem, parlant de futbol, que el lateral de l'Espanyol Víctor Álvarez ha estat operat amb èxit del cor a l'Hospital Clínic de Barcelona.
Doncs sí, va ser, i el club va assegurar que la intervenció va tenir un caràcter preventiu per evitar possibles riscos, malgrat que el futbolista es trobava en perfectes condicions físiques. El club facilitarà avui divendres els detalls d'aquesta intervenció i el temps de recuperació de Víctor Álvarez.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Passen 2 minuts d'un quart de nou. Completem l'informatiu. Joves de diversos punts de Catalunya i d'alguns indrets d'Europa ja han mostrat el seu interès a participar en el primer festival de música cristiana per a joves, Canòlic Music, que es durà a terme a Sant Julià de Lòria, Andorra, el proper 1 de juny. S'ha posat en marxa la pàgina web i un perfil de Facebook a través dels quals s'estan rebent ja les inscripcions i on ja s'han penjat les salutacions d'alguns dels participants. Les activitats organitzades per les delegacions de Joventut i Ensenyament del Bisbat d'Urgell s'estan duent a terme amb el suport del Comú de Sant Julià, el Govern d'Andorra i la Parròquia de Sant Julià. Ja s'han afegit força patrocinadors de molta importància. I ahir hi va haver una roda de premsa al matí a Sant Julià de Lòria per informar sobre el desenvolupament de tota l'organització d'aquest esdeveniment, el Canòlic Music. I acabem explicant-vos que una setmana després de l'aprovació per part del govern espanyol del projecte de llei de millora de la qualitat educativa segueixen arribant moltes opinions contràries i també algunes favorables en alguns aspectes, sobretot en la condició d'avaluable que assumeix l'assignatura de religió. És el cas de Casimiro López Llorente, de la diòcesi de Sogorb-Castelló, com a president de la Comissió Episcopal d'Ensenyament, que destaca en una entrevista que si la religió no s'avalua, acabarà per desaparèixer. Precisament de la classe de religió, de l'escola cristiana i de la llei verd parlarem durant els propers minuts en l'entrevista i també després en la tertúlia amb el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Carles Armengol. Mentrestant, però, com cada dia, resumim els principals titulars de portada a la premsa. Diari Ara, no euro per recepta i sí impost als bancs, referint-se a les decisions preses ahir pel Tribunal Constitucional. El País Defensa reclama 1.000 milions més cada any per pagar armes. Al punt avui, el Tribunal Constitucional reobre la disputa per l'impost bancari. El diari La Vanguardia, titular principal, el Tribunal Constitucional permet al govern català cobrar l'impost als bancs. El periòdico, amb la imatge de l'estàtua de Colom de Barcelona i una samarreta del Barça a sobre, titula Publicitat a la vista, referint-se així a la polèmica creada. El Mundo, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, investiga grans inversors per haver enfonsat Bankia. El diari ABC segueix amb la investigació que publica aquests dies sobre la gestió de Carme Chacón al capdavant del Ministeri de l'Habitatge i titula així: Chacón va provocar un desequilibri descomunal en la societat del sòl, referint-se també a aquest organisme públic. I la Razón i Hisenda descarta que la Infanta cometés frau fiscal.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda a milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC tenim avui Roger Serra. Bon dia.
Hola, bon dia. Matí molt complicat en aquesta ronda litoral de la ciutat de Barcelona, una manifestació que es passeja per la mateixa ronda litoral de la ciutat comtal. Ara ho fa en sentit Llobregat. Està provocant aturades importants de gairebé uns 10 quilòmetres, gairebé des del Bon Pastor fins a Montjuïc, ronda litoral sentit Llobregat, però també en sentit Besòs. Hi ha cues importants des del Nus del Llobregat fins a Montjuïc, més de 7 quilòmetres. Tot plegat afecta el cinturó de litoral, que baixa molt carregat, gairebé entre Sant Vicenç dels Horts i el mateix Nus del Llobregat d'entrada a Barcelona. Afecta també la B23, aquí hi ha trams aturades entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí. Anem a l'extrem nord de Barcelona. Ara tenim un vehicle avariat a l'autopista del Vallès, a Montcada i Reixac, sortint de Barcelona. Això provoca aturades de més de 4 quilòmetres des del Nus de la Trinitat fins a Montcada. C58, com us dèiem, vehicle avariat sortint de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho confirmen les dades facilitades pels diferents operadors. D'altra banda, informar que amb motiu de la primera cursa d'IR Guàrdia Urbana, que tindrà lloc aquest diumenge 26 de maig pel matí a l'Avinguda Diagonal, diverses línies d'autobús hauran alterat o limitat el recorregut. La cursa també afectarà en diverses franges horàries del matí el servei del tram. És per això que també recomana el metro. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquest divendres es lleva en general amb un cel poc ennuvolat, tret així de les comarques de Girona i també d'altres del litoral, on hi ha alguns intervals de núvols. A poc a poc, al llarg del matí, aquests núvols s'aniran trencant i ben bé fins a migdia el que predominarà serà l'ambient assolellat en conjunt. Això sí, a partir de la tarda s'esperen alguns ruixats cap a les comarques de Girona i sobretot també algunes del nord de Barcelona que podrien donar lloc a algunes precipitacions més aviat d'intensitat entre feble i moderada. A la zona nord del Pirineu també esperem algunes nevades febles en una cota situada al voltant dels 1.500 metres aproximadament. De cara al cap de setmana, la situació doncs, serà força tranquil·la. Dissabte, alguns ruixats a la tarda, a les comarques de Girona, també de nou a les de Barcelona, però en conjunt dominaria l'ambient assolellat. Diumenge, les temperatures es recuperarien, tant perquè tant avui com demà l'ambient serà fresc, fins i tot fred a primera hora del matí d'aquestes dues jornades. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
El govern espanyol aprovava ara fa tot just una setmana el projecte de llei de millora de la qualitat educativa, la LOMCE, també coneguda com a Llei Wert. Les reaccions de protesta i també les declaracions en contra i a favor d'aquest projecte de llei, que ara s'ha de tramitar al Congrés i al Senat, no s'han fet esperar i han estat constants en aquests últims 8 dies. Avui volem conèixer la veu d'una de les entitats educatives més importants de Catalunya, la Fundació Escola Cristiana, que des de l'any 1979, aleshores de la mà de Francesc Riu, salesià, des del 1977, perdó, millor dit, està treballant al servei d'una educació de qualitat a través de les escoles d'inspiració cristiana que s'han anat afiliant aquests anys. Ens acompanya en directe Carles Armengol, escriptor i secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Senyor Carles Armengol, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
I gràcies a vostè per haver vingut. El convidem també a quedar-se després a la tertúlia, on la qüestió educativa d'alguna manera també serà present. Com valora vostè i com valora l'Escola Cristiana i potser tota la comunitat educativa i les famílies de Catalunya aquest projecte de llei d'àmbit espanyol?
Bé, la nostra valoració globalment és negativa. El que passa és que, evidentment, dir això és dir molt poc i és una llei que té molts aspectes. És un projecte de llei molt beligerant que intenta tocar moltes coses i coses una mica substancials. I aleshores, doncs, suposo que a partir, o sigui, una valoració global diu molt poc perquè s'hauria d'entrar a fons. El que passa és que quan diem que és negativa ja comencem per les maneres. I les maneres, direu, home, l'important és el contingut. Sí, l'important és el contingut, però amb una llei educativa les maneres ens defineixen també una mica les possibilitats d'estabilitat i de continuïtat de la llei, perquè estem molt acostumats als canvis en el món educatiu, als canvis constants i en alguns casos profunds que es van produint a les lleis generant una inestabilitat molt gran. I ens preocupa, la primera preocupació d'entrada ja és aquesta, és una llei tan a la contra amb moltes coses...
Com intervencionista, vostè diu...
Sí, no, intervencionista i a més intentant capgirar moltes coses i a més amb aquest toc que li aporta el ministre quan fa declaracions de dir, bueno, i a més ara doncs faig això perquè, sí, la meva intenció és canviar això que no estàveu fent bé. De tal manera que està generant tanta reacció en contra que nosaltres el primer dia és, bueno, possiblement és una llei que durarà poc. O sigui, ja hi ha experiències de lleis que pràcticament no s'han aplicat. De fet, en alguns aspectes encara estem aplicant... O sigui, encara, per exemple, en formació professional, encara hi ha currículums de cicles formatius que no s'han adaptat a l'última reforma, que és la LOE del 2006. És a dir, quan estem en aquesta situació, ja hi ha un nou canvi de llei. I, a més, una llei, això, que d'entrada diem, segurament durarà poc, perquè si genera tantes ampolles, si està generant tanta controvèrsia, si possibilita tan poc el consens, ens trobarem en que sempre hi ha aquesta voluntat revanxista. Quan guanyi un altre dirà, bueno, doncs jo ara me la carrego.
De fet, no? Ja ho ha dit Pérez Rubalcaba i el PSOE, que si tornen a governar
per
la canviarà.
Això és un desastre. O sigui, d'entrada, això sol, o sigui, encara que la llei fos molt bona, dius, és
ja
un desastre.
Caldrà un pacte, aquest tan reclamat pacte.
Sí, i és necessari, però ara per ara el veiem impossible. Va haver-hi una oportunitat, així com altres ministres del PSOE, no, però el ministre Gabilondo, que va ser el darrer ministre socialista d'Educació, jo crec que ho va possibilitar bastant. Va fer algunes renúncies, alguns plantejaments, i apropant-se a alguns plantejaments que feia el Partit Popular. Però jo crec que va arribar en un moment que el Partit Popular ja es creia que podia guanyar les eleccions i va renunciar a entrar en aquest pacte. Jo crec que va ser una de les ocasions més bones. A Catalunya tenim l'experiència de la Llei d'Educació de Catalunya, que nosaltres la defensem i la defensem aferrissadament, no perquè ens agradi el 100%, que no ens agrada el 100%, hi ha coses que, evidentment, si l'haguéssim redactat nosaltres, l'haguéssim redactat molt diferent. Però va possibilitar aquest pacte.
Un pacte gairebé amb consens parlamentari, sí, si no total, però molt important.
Molt ampli, molt ampli. O sigui, el van votar a favor...
El tripartit i Convergència, excepte Iniciativa.
Excepte Iniciativa i Iniciativa per alguns articles, no per tots. El qual, esclar, vol dir un suport molt gran a la llei i una estabilitat que hi ha hagut un canvi de govern i no s'ha tocat res de la llei.
Mm-hmm. Senyor Armengol, per entrar en alguns continguts del projecte de llei espanyol, hi ha una filosofia de fons que sí que ha tingut alguns elogis, sobretot en l'àmbit de l'Església, com és el tornar a premiar l'esforç més i també garantir que hi hagi una assignatura de religió avaluable. Són dos aspectes que poso així com exemples.
Sí, aviam, lo de l'assignatura de religió, a nosaltres els canvis que introdueix la llei ens semblen correctes, en el sentit que li dona un estatus d'absoluta normalitat a l'assignatura de religió. Però alhora també he de dir que no són canvis tan radicals. No és que abans no hi... És a dir, tenim classe de religió en aquests moments, sense la llei Wert, a l'escola pública, perquè és on hi ha el debat. Nosaltres, a l'escola cristiana, en virtut del seu caràcter propi, tots els centres imparteixen, no com a opció, sinó per a tots els alumnes, la classe de religió. Però el debat està més en l'escola pública. A l'escola pública també hi ha classe de religió. El que fa la LOMCE, o el que vol fer, és donar-li ja un estatus de plena assimilació a qualsevol altra matèria. No ens sembla malament, evidentment, aquest tema. Però jo insisteixo, el canvi no és tan substancial, perquè l'assignatura hi era i
s'oferia a tots els centres.
I els problemes que té l'assignatura a vegades és certament en el dia a dia d'alguns claustres que fan un cert obstruccionisme, tot això és realitat, però això la llei aquesta no ho resoldrà, és a dir, resol algun altre aspecte. Per tant, jo el que vull dir és, el canvi no és tan substancial. I aquí nosaltres sí que lamentem que, per exemple, el posicionament del Partit Socialista a nivell de l'Estat s'hagi centrat en aquest punt, que considerem menor, no en importància del tema, sinó en quant al canvi que suposa. En altres aspectes, la llei vol canviar moltes més coses. Aquí el que fa és acabar de configurar l'estatus de l'assignatura des d'aquest punt de vista, de normalitat, no?
Sí, hi ha hagut moltes crítiques socials a la primera LOCSE o la segona llei dels socialistes amb Felipe González, que diuen que ha provocat doncs un empitjorament de la qualitat educativa i uns índexs de fracàs escolar molt alts. Potser tothom coincideix que cal millorar coses, més enllà de les crítiques d'aquella llei.
Sí, sí, cal millorar coses. El que passa és que, primer, la LOE ja va ser una correcció molt important a la LOCSE. I alguns disbarats, podríem dir-ho així, que es van produir amb la LOCSE, ja estaven corregits o en camí de correcció. Aquí... o sigui, nosaltres que defensem, evidentment, l'esforç i que l'escola doncs s'ha de treballar, tot això alerta en convertir, és a dir, en associar-ho només al sistema d'exàmens o de revàlides. Que nosaltres tenim els nostres dubtes de que sigui positiu.
De que posar més exàmens sigui l'eficàcia.
Sí, exacte, perquè... I fins i tot el tema de la repetició de curs. Nosaltres entenem que d'alguna manera s'ha de estimular i el que no pot tenir l'alumne és la sensació de que encara que no faci res, tot és igual. Evidentment que no. Però no tot es basa en fer repetir curs, perquè això amb els estudis internacionals demostren que normalment aquell que simplement va entrar en una dinàmica de repetició de curs no acaba aconseguint més èxit, és a dir, acaba sortint del sistema però no aconseguint més èxit. Per tant, tampoc és una solució. La solució, i normalment la solució a aquests temes, difícilment ens la durà una llei. Nosaltres defensem molt que aquestes reformes han de ser des de cada centre, en funció de la realitat de cada alumne, dissenyar els instruments doncs, per assegurar més l'èxit de tots els alumnes. Insistim, no ens agraden les reformes, o sigui, i és que ja està demostrat, les grans reformes de canviar tot a partir d'una llei s'acaben diluint a la pràctica, perquè es generen resistències. El model de reformar l'educació ha de ser un altre, ha de partir més del centre educatiu.
Veurem com acaba tota aquesta tramitació de la nova llei educativa, davant la qual el govern espanyol ha dit que està obert al diàleg, però bé, no sabem, no apunta la cosa cap al pacte, en qualsevol cas.
Home, amb els avantprojectes... Home, en teoria el diàleg ja tenia que haver començat des de l'avantprojecte. Hi ha hagut tres avantprojectes o tres textos diferents, però molt poc diferents. Vull dir que el diàleg jo crec que ha estat molt reduït i ja es tenia que haver produït fonamentalment el social. Ara és només el polític o parlamentari.
Bé, d'acabar aquesta entrevista que avui compartim amb Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. La tertúlia segurament tornarà a sortir el tema, però només una última qüestió, el gran tema de la llengua catalana que està tan a flor de pell aquí. El govern espanyol defensa que tot el que regula el projecte de llei sobre la llengua a l'escola catalana no és, segons diuen, cap atemptat contra la immersió lingüística, i des d'aquí, des de Catalunya, s'interpreta com una agressió al sistema.
Home, evidentment...
Saps què en pensen?
És a dir, aviam, aquí jo crec que el nucli, o sigui, el que intenta aquesta llei, i ho dic clarament perquè hem aprofundit en aquest tema, ha canviat, és un tema que s'ha anat matitzant en els avantprojectes per agafar una línia determinada, que és la de dividir. O sigui, insisteixo perquè nosaltres ho considerem greu. És a dir, el que pretén és dividir la societat catalana. Per què dic això? Perquè, així com en altres moments es deia, no, en el model d'immersió el que cal és que hi hagi més presència del castellà, per exemple, que la pràctica ja es dona. És a dir, el model d'immersió no és pur. És a dir, la llengua vehicular a les escoles, la base de llengua vehicular és el català, però hi ha una proporció important de matèries que s'imparteixen en castellà. Per tant, això no és el que pretén la llei, consolidar això o incrementar el castellà. El que pretén i manté una obligació és, si algú a Catalunya vol que tot l'ensenyament es faci en castellà, ho ha de poder tenir.
Es regula un dret de les famílies
no,
a tenir...
Mira,
o un suposat
perdona,
dret.
Exacte,
no és això?
Perquè, no, perquè em revela una mica que es digui es regula un dret. No, perquè... primer perquè aquest dret no està en lloc escrit i en tot cas aquesta llei seria el primer que el fixa, però fixeu-vos en una cosa, el dret només és a rebre l'ensenyament en castellà, no hi ha cap reciprocitat, per tant no és un dret a dir que poden triar, no, triar no, o sigui, tothom té dret al castellà i res més. És a dir, no regula, diu evidentment les classes es poden fer català si la Generalitat ho diu, però no està manat. És a dir, no, si la Generalitat ho fes tot, digués, posem la llengua vehicular serà el castellà a totes les escoles. La llei Wert no obliga a que si un pare ho vol en català, la Generalitat estigui obligada a fer-ho. Només obliga en castellà, com no obliga a Galícia a que hi hagi oferta en gallec. O sigui, només és la defensa...
No és una qüestió de drets, en definitiva.
No, perquè només és la defensa de la possibilitat de tenir com a única llengua vehicular l'espanyol, però res més. No hi ha la reciprocitat de dir o l'altra llengua oficial.
I es podria acceptar que, per exemple, hi hagués una regulació en el sentit que hi hagués més castellà per a algunes famílies que ho poguessin necessitar en alguna escola?
A la pràctica s'està donant. A la pràctica s'està donant i, de fet, a partir del projecte lingüístic de cada centre, això ja és possible. Ja és possible. Vull dir, per tant,
insisteixo... No tindria sentit cap reforma en aquest sentit.
No seria necessari, però insisteixo que la llei ara ja va no per aquí,
sinó pel castellà únicament.
Perquè hi hagi aquesta possibilitat, que és el que nosaltres considerem que divideix, que en vez d'enfortir la cohesió, doncs el que fa és grups separats.
Moltes gràcies, senyor Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. No l'acomiadem perquè ara, després d'una breu pausa, continuem amb vostè també, si li sembla bé, a la tertúlia d'actualitat, i també amb Salvador Agonès, Ignasi Ferreres i Lluís Sols. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
El que és intel·ligent és comprar Hipercor.
I estalviar-te la meitat és hipermillor.
Per una compra superior a 10 euros en gelats i congelats, excepte dietètics, bonificació del 50%.
Bescanvia les teves bonificacions en qualsevol compra presencial superior a 45 euros del 30 de maig al 12 de juny.
Hipercor, preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Quatre minuts i seran tres quarts de nou a la tertúlia d'actualitat d'avui. Ens acompanyen Ignasi Ferreres, exconseller i també president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
D'altra banda, saludem Lluís Sols, professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bon dia.
Bon dia.
El periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, també ens acompanya. Bon dia, doctor Aragonès.
Bon dia.
Tots tres, amb Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, comentem l'actualitat. Si els sembla, tot i que hem de parlar de temes econòmics, ja que hem començat tot el cicle de l'entrevista i la tertúlia parlant d'educació, el senyor Carles Armengol ens ha parlat de la Llei Wert amb una valoració negativa en general, però amb matisos i amb aspectes positius i negatius, entre ells el tema de la classe de religió i també els intents d'aconseguir una educació que premiï més l'esforç, tot i que això doncs, sempre és millorable i sobretot amb un pacte desitjable també. Vostès, si pot ser breument, què pensen de una setmana després del que pot ser aquest projecte de llei? Senyor Sol, si vol.
Sí, jo també penso que hi ha clars i foscos, no? O sigui que té de tot. A veure, el tema de la religió és molt polèmic. Jo, personalment, no sé si és la millor solució la que està donant i tampoc veig tantes diferències amb altres solucions que hi havia abans. I el tema de les revàlides aquests controls, jo penso que aquesta part sí que és positiva. O sigui, jo no dono una valoració global positiva, perquè el tema de la llengua em sembla que també està molt malament tractat. La valoració global és negativa, però sí que reconec que potser sí que era moment de fer més controls en el sistema educatiu per garantir la qualitat.
El senyor Armengol ha comentat que no tots són exàmens, és a dir, aquí hi ha una miqueta una diferència de matisos, però bé, no, es pot valorar en qualsevol línia, senyor Ferreres.
Sí, jo no sóc gens expert en el tema i, per tant, la valoració global ho he de parlar en funció de lo que sents parlar d'uns i altres. Home, hi ha el tema aquest de lingüístic a nivell de Catalunya, que és un disbarat, perquè, diguem-ne, atenta o no respecta un sistema que és la d'immersió lingüística que porta moltíssims anys d'experiència amb resultats molt positius i que serveix per a la integració de la població. I tot el que sigui discriminar en funció de la llengua pot ser negatiu. Ara, també he sentit d'aspectes, diguem-ne, positius, per entendre'ns, i per tant, diguem-ne, hauran sigut abordats abans, com deia abans en Lluís i així. Jo dic que és una verdadera llàstima que una llei sobre educació no sigui consensuada, perquè ens trobem històricament que hi ha una sèrie de lleis d'educació, educatives, al llarg dels anys, i cada govern fa la seva llei, i el que passa que, diguem-ne, com que l'educació és una cosa que va més enllà el període d'educació d'un infant o d'un noi, diguem-ne, va molt més enllà del que són els períodes electorals i els mandats electorals. Resulta que, diguem-ne, si no es fan en perspectiva i en consens, resulta que queda estroncat perquè ve una nova llei i, diguem-ne, un nou govern i queda tot tirat per terra. Per tant, llàstima, s'ha de buscar el consens.
Es va veure amb l'última llei del govern d'Aznar, que no va arribar ni a entrar en vigor. La Zapatero la va canviar per l'actual LOE. Senyor Aragonès, vostè com
bé,
ho veu?
Jo veig exactament igual el que diu el conseller Ferreres, que sense un consens, com hi ha en tots els països, no hi ha un problema educatiu, no hi ha un debat educatiu en el sentit de ara tu, ara jo i tal, les lleis educatives...
Hi ha un marc global,
hi ha un marc global
es pot modificar una mica.
En el que s'hi senten doncs, respectats tots. I el que passa que en aquest país veig que els consens ja s'han acabat, és a dir, es van acabar potser doncs, una mica després de la Constitució... I
després dels pactes de la Moncloa.
Després dels pactes de la Moncloa i després ara ja no és possible el consens i això és una autèntica llàstima. No? Perquè, clar, perquè després del PP vindrà un altre i aquest altre doncs, la canviarà la llei. I així anem, diríem, de... I a més són lleis, diríem, clar, que cada partit doncs, l'interpreta de la manera més ideològica, no? I llavors, doncs, lògicament, i aquí al mig hi ha milions i milions de nens que sofreixen aquesta problemàtica. No? Per el que respecta a altres aspectes de la llei, bueno, jo no en sóc un expert en tema d'educació primària o educació, però jo crec que sí, secundària. Jo crec que sí que és important si és que millora l'esperit de
superació,
i de jo crec que això doncs i prèvia l'esforç i el mèrit i totes aquestes coses, a mi em sembla que això és molt positiu ja, i aquest és un punt que per a mi és molt important, no? Ara, en fi, no sé, ja veurem perquè la llei està en el Parlament, penso que hi haurà encara coses per consensuar, probablement es consensuaran algunes coses, no sé si de la llengua es consensuarà res o no, però, en fi, jo penso que aquesta és una llei encara que verda, diria, encara una mica té que madurar, no?
No va massa bé pel que fa a l'esperit de pacte, però de moment sí, ja veurem.
Llàstima... Verda del senyor Bert.
Efectivament, sí. De moment verda per madurar. Hi ha algun matís, senyor Armengol, sobre el que s'ha dit d'exàmens i revàlides o sobre altres aspectes?
No, sobre això jo ja he comentat abans que s'ha de primar l'esforç i estem plenament d'acord. Nosaltres matitzaríem que no sabem si els instruments que posa la llei seran els correctes o els adients. Però, a banda d'això, si només afegir un aspecte que potser aquí a Catalunya... que és molt pensem que és molt rellevant de la llei, però que potser el català ha sigut tan dominant el tema que ens ha centrat molt en el debat. I és que hi ha un enuarrament total de l'autonomia, no només de les comunitats autònomes, sinó també dels centres educatius en aspectes curriculars. Això és un canvi radical que es retrotreu a la Llei General d'Educació del 70.
Es busca un control excessiu del govern central.
O sigui, el currículum... més que canvia el sistema de distribució del currículum que s'havia seguit, portem 30 anys amb un sistema que el canvia radicalment. Ara, el govern de l'Estat, per dir-ho així, per entendre'ns, farà el programa de les matèries amb un 70, un 80, un 90%, no de cada matèria i la Generalitat doncs el matitzarà i el centre... No, és que d'algunes matèries, o sigui, ha canviat el sistema. Abans el govern fixava uns continguts mínims que cada comunitat autònoma acabava desenvolupant i confegint el seu programa, afegint-hi coses, modulant, donant... Ara no. Hi ha les matèries que anomena troncals, que són la immensa majoria, i a més són les que compten a l'avaluació, el govern central té la disposició de tot. És a dir, et fixarà tots els paràmetres i et donarà el programa directament al professor perquè l'imparteixi. I d'aquí sortiran les revàlides. Per tant, és a dir, aquí hi ha un canvi de concepció de com confegir el currículum molt, molt, molt seriós. Vull dir que a vegades doncs, hi ha altres temes que són més que són més cridaners, però que aquest és un canvi molt substancial de concepció de com han de ser els currículums escolars.
I això seria negatiu per l'educació, aquesta centralització del sistema?
Jo crec que sí que seria negatiu, perquè...
Cal més autonomia de centres, de directors, ja no és un tema polític, per tant.
És que ho diu el preàmbul de la llei, que cal més autonomia dels centres per acabar després fent això en l'articulat.
Hi ha com contradicció en això.
A veure, jo penso que cal que hi hagi més autonomia del currículum, sobretot de les comunitats autònomes dels centres. No sé si en la pràctica hi ha massa, perquè gairebé mana el llibre de text i no funciona massa l'autonomia dels centres. Però a nivell general, sí. Allò que sí que és cert és que calia establir un sistema de filtres que fins ara no funcionaven. I en aquest sentit que estic d'acord amb aquesta llei. L'altra qüestió ja dic que no. A veure, estem en una situació en la que tothom enganya tothom. O sigui, es diu, s'assoliran aquests nivells. Llavors, els alumnes no arriben a aquests nivells, però ningú vol que es digui que no arriben a aquests nivells. Llavors, el que volen és que es digui que els nens sàpiguen i que aprovin els màxims. Però això vol dir que massivament estan aprovant els alumnes que no arriben al nivell que suposadament havien d'arribar. Però com això deixa arreglada les estadístiques, tothom està content. El problema està quan acaba el sistema i els alumnes no tenen el nivell requerit. Això no pot ser. I realment que hi hagi un sistema de controls que digui en algun moment si no s'arriba a aquest nivell els alumnes ja no passen de curs o no tenen la titulació adequada, a mi em sembla necessari.
Sí, jo estic d'acord.
No, a mi em sembla estupendo el que dieu. I què en fem aleshores amb aquests? No, és a dir, jo també estic d'acord amb els controls, però és que la llei ha d'afrontar què fem amb aquests.
I tant.
I què fem amb aquests?
Amb els que no assoleixen els nivells, vol dir.
Exacte. La llei sap què diu? Si estan a tercer d'ESO i ja han consumit les possibles repeticions, que torna a crear una mena de limbo, que és la formació professional inicial, que se'n vagin allà i surtin sense cap titulació. Que, esclar, als 15 anys ja no els tindrem a la secundària obligatòria i, per tant, ja no sortiran a les estadístiques europees, o sigui, ja no passaran les proves PISA. Però els nanos hi seran.
Sabran.
I què en farem amb ells?
S'ha d'afrontar la seva educació igualment.
Sabran el mateix o més del que saben ara. Ara mateix van passant cursos sense...
No, si jo no dic que els hagin de passar els cursos.
El fet de fer front al problema, dir què fem amb ells, ja és un pas endavant. Perquè allò que estem fent, que és que vagin calentant cadires any i any, no és solució.
No.
Llavors, penso que uns sistemes que són cars, no sé si amb els pressupostos actuals podien fer, d'atenció a aquests nens més problemàtics, aquests sistemes de formació bàsica que estan previstos, hauria de ser la solució.
I que poden ajudar a reduir el fracàs escolar, almenys a reduir aquesta xifra del que diu el senyor Mangol, dels que no assoleixen els
coneixements adequats al nivell d'aquests nanos.
Jo penso una cosa, diria, des del punt de vista pràctic. És a dir, la formació professional. Formació professional que s'ha d'entendre en un sentit ampli. És a dir, el que l'alumne que als 13 anys doncs no li dona la gana d'estudiar, no li entren els estudis, etc, etc, per molt que el facis passar curs o que no el facis passar curs, llavors què passa? S'ha de crear una alternativa. Amb aquesta gent se'ls ha de crear una alternativa, no un limbo, perquè no és un limbo.
Clar,
amb aquella gent se'ls ha de crear l'expectativa de dir, escolta, mira, si no t'agrada estudiar, no vols estudiar i tal, hi han aquestes altres opcions, fer de fuster, fer de ferrer, fer de...
El problema és quan això queda com en una segona categoria o queda com mal vist.
És que
és igual de digne un fuster que un universitari.
És que aquest és el problema. Llavors hem de fer una pedagogia dient, escolta, és tan important ser fuster, és tan important ser impressor, és tan important, doncs, vull dir, escolti'm, portar un camión i carregar i descarregar paquets.
Tots són serveis a la societat.
Escolti'm, és que això és tan important que tant és així que la majoria de gent està fent aquestes coses. És a dir, la minoria està a la universitat. Quan en aquest país la meitat dels estudiants acaben a la universitat. I això és un desastre. Jo estic a la universitat, és un desastre. Per què? Perquè
que no calia que hi anessin
arriben, tots. Arriben amb uns coneixements molt, molt, molt reduïts, no?
Sí, senyor Ferreres.
Miri, ahir la tarda, ara que ha tret el company Aragonès, perdó, ha tret el tema aquest de la formació professional, vaig estar en una sessió dedicada, una taula rodona, ampla, dedicada a aquest tema, jo, diguem-hi, com a oient, però sempre amb ganes d'aprendre d'això. I llavors destacaven que un dels defectes d'aquest projecte de llei era aquest aspecte, diguem-ne, que tornava a la visió antiga, que semblava que s'havia superat, de que la formació professional quedava, diguem-ne, lo dels oficis quedava marginal. O sigui, en principi hi anirien els rebotats, per entendre'ns. Torna a establir, diguem-ne, que els que tinguin més bones notes tindran accés a la universitat i els tontets, si ho dic així entre cometes d'això...
Com la diferenciació doncs, de classes.
I llavors, diu, això ho consideren molt regressiu. Consideraven també regressiu la recentralització de la qual ens ha parlat abans el company Armengol i també, diguem-ne, amb això de les signatures, les troncals i, en canvi, les optatives, no sé què. I també estic d'acord amb el que també es deia ahir, és curiós perquè jo recullo senzillament dels experts el que diu el company Sols, de que és molt bo, en canvi, com es considera que és positiu, la introducció de controls perquè hi hagi, diguem-ne, transparència i claritat en el sentit de dir, avaluar realment els coneixements i no es faci,
de la millor manera possible.
Estadísticament fa passar gat per llebre.
Sí, haver de tenir llicenciats en economia que siguin administratius de banc. A mi això és molt pitjor, perquè des del punt de vista de realització personal és una taca negra, és a dir, és una persona que estarà doncs, contra la seva voluntat doncs, fent oficis que no, o activitats. Que no, això és molt pitjor que no, doncs, escolti, creem la titulació d'administratiu i que, bueno, doncs, els que vulguin anar-hi, els que puguin anar-hi, doncs, que hi vagin. I crear una pedagogia, escolti'm, és tan bo i tan sa i tan convenient per la societat fer de poster com fer d'enginyer. És a dir, són dues funcions diferents, que a més avui dia tampoc la diferència de sous és tan grossa, entre uns titulats universitaris i els que no són titulats universitaris. És a dir, en el periodisme, per exemple, doncs, entre uns i altres hi ha molt poca diferència de sou. És a dir, que no és un problema de sou, és un problema... Ara, que una persona se senti a gust amb la feina que està fent, això sí que és veritat. I un titulat superior que faci una feina d'un... en fi, molt més baixa, doncs, molt més baixa per la seva titulació, doncs això sí que va malament. I també va malament que se'ls faci estudiar obligatòriament matèries que no hi entraran mai, aquella gent doncs, que no té capacitat per això, té capacitat per altres coses. I la millor, doncs, és un bon menestral, és un bon, bon, té un bon ofici, etc.
Ja veu, senyor Armengol, que el debat sobre l'educació, sí, a partir d'aquesta petita experiència d'avui aquí, és complicat, ho veuen també els oients.
És complicat. De tota manera, insisteixo, és a dir, la llei a vegades fa allò de posar solucions aparentment fàcils a problemes complexos, i aleshores, és a dir, els controls aquests, que insisteixo molt bé, és a dir, nosaltres ja en el sistema ja s'estan fent proves diagnòstiques, són importants i tot això. Ja dic, després, és a dir, un cop hagi posat tots aquests controls, els que no el passin, insisteixo, no està gens ben definit què en farem.
Aquesta és la queixa principal del senyor Armengol. És a dir, escolti, bueno, vostè ens planteja un problema, però no en dona la solució.
Això neix des de la llei...
la primera LODE, no?
Des de la LOCSE.
O la LOCSE.
Que va crear l'obligatorietat dels fins als 16 anys, no? Llavors, dels 14 als 16, els 14 s'acabava, tu podies triar entre la batxillerat o la formació professional i tal. Però no, dels 14 als 16. I llavors, si els 14 anys ja no volen estudiar, què en fas de tots aquests nanos que ni volen estudiar, ni van a classe, i si van a classe t'armaran uns lius tremendos? És a dir, què fer-ne de tota aquesta gent? Llavors, aquest és el problema, que ja la LOCSE va ser el gran hàndicap, que jo crec que això s'hauria de treure. Llavors, en lloc d'això, doncs, s'hauria de crear l'alternativa, que aquesta llei no la crea, doncs creem-la. Això s'ha presentat una esmena a la llei i se pot crear.
Aquí el senyor Sols, que és professor de secundària i batxillerat, ho sap prou bé, està recollint els fruits a peu d'obra, eh?
Sí, jo he llegit la llei una mica per sobre, perquè un estudi així detallat no he fet, i penso que allò que la llei anomena cicles de formació bàsica és una mica això. Ara, el desenvolupament d'això es farà bé o no es farà bé, bueno, pues això està encara per veure, però sí que està previst alguna cosa pels nanos que no poden accedir ni a la línia acadèmica ni a la línia de professional. Que no aniran a professional els pitjors, perquè els pitjors aniran a la bàsica. O sigui que hi ha una bifurcació entre una línia acadèmica, una línia professional i els que tenen més problemes. Posar pressió als alumnes des de més aviat és important. Ara mateix van flotant fins al tercer quart d'ESO i a partir d'ahir ja es troben amb la vida directament. Si els nois fossin conscients de que han d'estudiar des dels 10 anys, seria molt millor.
Bé, deixem el tema de l'educació, que ha ocupat avui bona part de la tertúlia. Ja celebrem que de forma constructiva intentem ajudar els oients a formar la seva opinió. Avui a la tertúlia amb Carles Armengol, Salvador Aragonès, Ignasi Ferreres i Lluís Sols, però hem de parlar d'aquest tema dels pressupostos de la Generalitat, ni que sigui en 3 o 4 minuts, perquè sembla que, segons va dir ahir el conseller Andreu Mascolell, podran incloure, d'acord amb l'aixecament de la suspensió del Tribunal Constitucional, l'impost sobre la banca. Això és positiu, ho veuen bé?
Bé, jo crec que és positiu...
Per una millor justícia distributiva.
No, almenys, diguem-ne, és positiu, diguem-ne, pels pressupostos de la Generalitat, perquè teòricament podran posar una partida que s'estima que pot ser al voltant de 500 milions d'euros, encara que el conseller Mascolell deia que calia afinar-lo, que volia dir això ara, diguem-ne, una mica pel broc gros.
Esperem que no es quedi a la meitat.
Aproximadament. Jo crec, potser de cara als oients, potser important manifestar, o que sàpiguin, que aquest impost grava la banca, no els dipositants. Ho dic perquè jo recordo en un àmbit familiar m'ho van comentar i dic, escolta, ens posaran un nou impost. No sé si després la banca intentarà repercutir-ho als dipositants. Això és una altra cosa.
Hi ha la qüestió.
En principi, el subjecte passiu de l'impost, en termes d'això,
és la banca, institucionalment.
Com a titular, com a dipositària d'aquests dipòsits.
Sí. Jo el que passa, el problema que hi tinc aquí és que la banca...
Posarà més comissions.
Presenta una compte de resultats i aquesta compte de resultats té que ser doncs, bona i té que ser... Llavors, si aquí té un cost superior, evidentment aquest cost no el restarà de la compte de resultats, no el restarà dels seus beneficis.
Però si hi ha molts beneficis, potser sí, seria bo que els restessin en bé de tots.
En aquests moments...
Banca, i ja mirarà si ho repercuteixen o no, que no pas que ho paguin directament els clients.
És que si ho paguen els clients, això seria un impost.
Agafant el símil, diguem-ne, és el que se'ls volia fer als dipositants de Xipre. M'entens? Que és cobrar-los, diguem-ne, un impost, després es va salvar els de 100.000 euros cap avall, etcètera, això, però en principi està clar, segur que en aquest cas si et disminueixen, et posen la taxa tu com a dipositant, segur que la pagues. El banc t'ho repercutirà o no repercutirà segons pugui, a la millor reduirà beneficis, a la millor no els tindrà tan forts, o a la millor tens la possibilitat de traslladar-te a un banc que no posi unes comissions tan elevades.
Sí, bueno, jo el que penso és que si els dèficits els tenim que resoldre a base d'augmentar impostos, a mi em sembla que això no va, perquè els impostos tenen un límit. Un límit en el qual, a partir d'un moment, doncs el ciutadà, les empreses, el que sigui, doncs ja no caben més impostos perquè ja és el sobreviure, no? Uh-huh. O sigui, el que s'ha de fer és racionalitzar, per exemple, tot el sector públic. Uh-huh. Per a mi això és la gran assignatura pendent que el senyor...
La gran reforma pendent.
No s'ha atrevit a fer.
A primar l'administració, vaja.
No s'ha atrevit a fer, no? Uh-huh. A primar l'administració i veure, doncs, que, per exemple, hi ha una quantitat de subvencions increïbles, que no se saben ben bé tal. Hi ha una quantitat de gent que cobra, que no són funcionaris, i que cobra, doncs, perquè són assessors de no sé què. Hi ha una quantitat d'empreses públiques que no se sap ben bé algunes d'elles per què serveixen. Hi ha una quantitat de gent que cobra... diríem, ser contractats de l'administració i que no són funcionaris, etcètera, etcètera. No? Jo crec que tot això, si es racionalitzés una mica tot això, jo crec que, sinó gastant menys, i aquesta és la... Perquè hi ha dues maneres, o ingressar més o gastar menys. Mm-hmm. Llavors, si gastar menys ho tenim que retallar de l'educació i de l'ensenyament, malament. Mm-hmm. Si hem de fer recaptar impostos i la gent que va viure més ofegada. O sigui que, per tant, jo penso que el gran sector del gasto és el sector públic.
Doncs bé, senyor Armengol, què pensa?
No, ja sap
el que són retallades de l'educació.
Per això, nosaltres ja ens interessa que els ingressos de la Generalitat augmentin, ja ens interessa molt, molt, molt. Ara, a banda de la bondat o no de l'impost aquest, jo crec que el que és important, o sigui, la notícia, o sigui, l'impost ja el va plantejar la Generalitat. Aquí la notícia és que sembla que el Tribunal, de moment, aixeca la suspensió i permetrà aplicar-lo. Bueno, és que és el colmo la situació en la que estàvem. És a dir, en la que a la Generalitat, en la que està l'autonomia catalana, si se li pot dir autonomia, en què se li diu, vostè no faci dèficit, gasti menys i, si vol, incrementi els ingressos, posi impostos. Els posa i llavors li suspèn el Tribunal Constitucional.
El recorre
al govern central. Bueno, això és que...
És contradir-se.
Exacte.
És apretar i asfixiar a la vegada.
Asfixiar, absolutament. Vull dir, és no donar... Esclar, ni... Per tant, home, aixecar la suspensió benvinguda sigui. Ja dic, més enllà de la bondat o no de l'impost, però és que hem de tenir... El país ha de tenir mecanismes. normes per moure's. Ja dic, potser l'impost és molt dolent, però no ens ho ha de dir el Tribunal Constitucional si és bo no posar aquest impost.
És un bon exemple d'això que no s'ha de fer. O sigui, si tenim una crisi tan gran com la que tenim, les administracions han de col·laborar entre si i no fastiguejar-se una a l'altra, que és el que ha passat, i es perdran diners aquest any per això.
Bé, esperem que aquest ofegament financer que ha tingut la Generalitat, per cert, el mes d'abril, que ha estat especialment dur, doncs vagi una mica millor, no sé.
Sí, no, en tot cas, el que deia l'Aragonès, estic d'acord, el company Aragonès...
Sí, breument per acabar, sisplau.
O sigui que la despesa, diguem-ne, important és per unes estructurals, i sé que, per exemple, ell preconitza la reestructuració de les administracions públiques i tal. El que passa és que això, primer, ho han de fer-ho, però després això comença a donar resultats econòmics al cap d'uns anys. Un any, dos anys, tres anys, o sigui,
no,
però no de forma immediata. I mentrestant, el problema del conseller, diguem-ne, Mascolell, és que la nòmina s'ha de pagar a final de mes o les farmàcies s'han de cobrar.
S'han de seguir quadrant els números. Per cert, que deia això de les retallades en educació perquè el senyor Carles Armengola, a l'Escola Cristiana, les pateix, tenint en compte que la Generalitat col·labora en la subvenció de moltes escoles concertades, que són la majoria de les associades de la Fundació. Home, no?
Totes. És a dir, per definició, l'Escola Cristiana, com que vol ser oberta a tothom, han de ser escoles que accedeixin al concert per fer-les assequibles a tota la població. Per tant, totes, en els nivells que són concertables, estan concertades, sí. I, per tant, pateixen aquesta situació, el retard dels pagaments, etc.
Un de cada quatre.
Ja n'hem parlat aquí més d'una vegada.
I tant que sí, Un de cada quatre nens escolaritzats a Catalunya són de l'Escola Cristiana, per tant, un percentatge important. O un de cada tres, ara no recordo.
Hem baixat d'una... De vegades estàvem un... Sí, un de cada quatre. Entre un 20 i un 25%, depèn dels nivells educatius.
Moltes gràcies, Carles Armengol, secretari general adjunt de l'Escola Cristiana de Catalunya, també el periodista Salvador Aragonès, l'exconseller Ignasi Ferreres i el professor i membre de Cristianisme i Justícia Lluís Sols. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Amb una mica de retard, ara l'última hora informativa amb titulars que ens porta Gerard Carrió. Després tindrem l'actualitat de l'Espanyol i parlarem del Ball del Sant Crist de Salomó, una legendària tradició en aquesta localitat del Camp de Tarragona que viurà diumenge l'última representació. En parlarem amb Joan Boronat. També tindrem cinema i televisió, els viatges del club Més Amics i més coses fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. El Consell de Ministres té previst aprovar avui divendres un projecte de llei de suport als emprenedors que podria beneficiar 1.300.000 autònoms i més d'un milió de petites i mitjanes empreses. El projecte inclou mesures com ara que les pimes, que facturin menys de 2 milions d'euros, no hagin de liquidar l'IVA amb Hisenda fins que no hagin cobrat les factures. Els sindicats confien en la reunió d'avui amb les patronals per aconseguir pròrrogues automàtiques i arbitratges obligatoris que garanteixin que cap conveni desaparegui. La patronal Foment del Treball ha respost amb un comunicat en què assegura la seva predisposició a arribar a un acord ben aviat i lamenta que fins ara no hagi estat possible, tot i la intervenció de la Generalitat en diverses reunions. El jutge de l'Audiència Nacional que porta la querella contra els exresponsables de Bankia ha cridat a declarar com a testimonis aquest matí els presidents de les tres principals entitats financeres de l'estat espanyol. A partir de les 10, és a dir, d'aquí a poc menys d'una hora, està previst que declarin davant del jutge Fernando Andreu els presidents del Santander, Emilio Botín, de la Caixa Isidre Fainé i del BBVA Francisco González. I en clau internacional, cinquena nit de disturbis a Suècia. S'han tornat a cremar cotxes a diversos suburbis d'Estocolm i s'han trencat els vidres d'algunes botigues. També s'ha incendiat una escola. Les protestes, recordem que van començar el diumenge passat a la nit, després que la policia matés en el barri de Husby d'alta concentració immigrant un home de 69 anys amb problemes psicològics que anava armat amb una destral de grans dimensions. L'home va ser abatut al seu apartament on s'havia trinxerat amb la seva companya.
En les relacions mercantils, el principi de gratuïtat i la lògica del do poden i han de tenir espai en l'activitat econòmica ordinària. Aquesta és una exigència de l'home en el moment actual, una exigència de la caritat i de la veritat al mateix temps. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. L'estel blanc i blau.
Aquesta hora, com cada divendres, la protagonista és l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol, a les portes de l'últim partit de la Lliga a casa i ni més ni menys que un derbi barceloní Espanyol-Barça. Víctor García, bon dia, endavant.
Bon dia, Ignasi. Finalment s'han confirmat els presagis. Un any més, l'Espanyol es veu condemnat a quedar-se a la meitat de la Lliga. Un any més s'ha pagat en excés una primera volta pèssima, ja que ni tan sols amb els registres de Guerrer es poden aconseguir els punts necessaris per anar a Europa. Cada temporada que els blanquiblaus comencen a pensar en l'Europa League, l'equip es bloqueja i es perden els partits. El passat cap de setmana l'equip va sumar una nova derrota davant el Deportivo per 2-0 i només ha sumat un dels últims 12 punts possibles. Els gols de Bruno Gama i Nelson Oliveira van demostrar una vegada més les febleses d'un equip que torna a desil·lusionar els aficionats. Tot i la derrota, ara toca pensar en els pròxims partits. Aquest diumenge a les 8 del vespre rebran la visita del Futbol Club Barcelona, una visita en polèmica, ja que la Corba Jove ha assegurat que donaran l'esquena a l'equip quan facin el passadís als campions de Lliga. El defensa Raúl Rodríguez ha comparegut en roda de premsa i ha opinat el següent.
Nosotros lo decidimos, se dijo, creo que habló el presidente, me parece, hace unos días, y en fin, tomamos la decisión por una cuestión de deportividad, de protocolo institucional, si me apuras. Pero respondiéndote a ti directamente a la segunda pregunta, yo entiendo la gente, el aficionado absolutamente soberano para opinar en la dirección que considere. Si lo hace uno, tiene todo el derecho, pues desde luego si lo hacen dos, tres o los que lo hagan, en este caso parece que van a ser unos cuantos, pues bueno, habrá que escucharles y sobre todo respetarles.
El duel contra el Barça arriba en un moment calent. Cap dels dos equips es juga res, però en els últims dies ha estat notícia la samarreta blaugrana que se li va col·locar a l'estàtua de Colom. El president espanyolista, Joan Collet, ha declarat que està molt molest amb l'Ajuntament i que s'està sent injust amb l'Espanyol. D'altra banda, el defensa pericó Víctor Álvarez ha estat operat de la seva lleu anomalia cardíaca. La intervenció ha estat un èxit i a les pròximes hores el jugador podria rebre l'alta mèdica.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Una Coca-Cola és molt millor
amb un preu i per millor. Paquet de 24 llaunes normal Light o Zero, només 13,29 euros a Hipercor.
I en comprar un paquet, regal de 6 llaunes més sense cafeïna. Oferta vàlida només a la península.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
2 minuts i mig i serà 9:15, és l'hora del llibre en el primer cafè de Ràdio Estel. Ja sabeu, amics oients, que cada dia us regalem un llibre i avui us oferim, entrant al sorteig, del llibre Feliz contra todo pronóstico, de Olivier Buissy, un llibre publicat per Plataforma Testimonio. Olivier Buissy, conegut amb el sobrenom de Zit, És fill de Marsella, on va néixer ara fa gairebé 50 anys, i va tornar a néixer, per dir-ho així, ara fa 25, quan un terrible accident el va deixar mesos hospitalitzat. Va sobreviure i una transfusió de sang infectada pel virus d'immunodeficiència humana va ser l'inici d'un viatge que el va portar a recórrer els paisatges més desolats de la lluita contra la malaltia, la desesperació i la soledat. Avui, 25 anys després i contra tot pronòstic, que asseguraven que Zit hauria d'estar en l'altre món, ell continua en aquesta vida. Feliz contra todo pronóstico, un llibre testimoni d'Olivier Buisi, el que us oferim. Si voleu entrar en el sorteig, podeu trucar a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Feliz contra todo pronóstico, llibre d'Olivier Buisi, editat per Plataforma Testimonio.
L'altra cara del dia.
I del llibre al teatre, en aquest cas el Teatre Paralitúrgic, amb un nom propi, Salomó. Aquesta localitat del Camp de Tarragona acull diumenge a les 12 del migdia al temple parroquial del municipi l'última de les quatre representacions d'aquesta obra legendària. El Ball del Sant Crist de Salomó és una proposta teatral que constitueix el centre d'una indestriable amalgama de relats a cavall entre la llegenda i la història. Impregna alhora també la història d'aquest poble, Salomó, i la seva realitat artística, associativa i cultural en l'actualitat. Una cosa porta a l'altra, de fet, el llinatge Nin, la capella i el Ball del Sant Crist, que d'alguna manera, juntament amb Cal Cadernal i gran part dels esdeveniments històrics, no es poden explicar fora d'un context en què cadascú és l'anella d'una mateixa cadena. Ara intentarem explicar una mica més tot això perquè ens acompanya una de les persones que més tenen a veure actualment amb el Ball del Sant Crist de Salomó. És el president de l'entitat que gestiona aquesta obra teatral, l'Associació del Ball del Sant Crist, Joan Boronat. Joan Boronat, com dèiem, president de l'Associació Ball del Sant Crist de Salomó. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Moltes gràcies per haver-nos atès en un any en què, una vegada més, parlar del mes de maig culturalment i religiosament a les comarques de Tarragona és parlar en bona part del Ball del Sant Crist de Salomó, oi?
Exacte, doncs sí, una vegada més, tal com ja varen fer els nostres avis i els avis dels nostres avis, han tornat a posar dempeus el Ball del Sant Crist.
Què és el Ball del Sant Crist? Com ens ho pot explicar? Més o menys els oients ja es fan una mica la idea del tema del qual estem parlant, no? Una interpretació en clau de llegenda i història sobre Crist.
Sí, molt bé. Tal com has dit tu, i diu el propi Ball, doncs història i llegenda s'han unit per reviure els fets d'un dia que enllacen nostre avui en l'antigo. És quan un mercader de la vila de Salomó va decidir fer un viatge a les terres del Gent per tal de comprar un carregament de blat degut a la secada que hi havia en tota aquesta zona. Allí, curiosament, doncs, amb el musulmà va trobar una imatge d'un Crist que estava abandonada. Això va colpir molt aquest mercader d'arrels profundament cristianes i van fer el pacte de l'imatge a comprar-li. S'hi venien i el preu fos senyalat. El que pesava es pesava amb monedes d'argent. I davant la sorpresa, doncs, aquesta imatge només pesava 30 monedes. I davant aquest insòlit cas, el musulmà es nega a donar l'imatge al mercader. Llavors aquest mercader apel·la a la justícia al rei, el rei novament ordena que es pesi davant seu aquesta imatge i torna a pesar 30 monedes. Per tant, doncs, la trobada d'aquesta imatge i la portada al poble de Salomó de l'imatge del Sant Crist és el que en grans trets narra aquest Ball del Sant Crist.
Efectivament, es posa en escena això que vostè acaba d'explicar, no? El mercader que va i torna.
Exacte.
I com és l'acceptació social del públic d'aquesta obra? Què és el que més impacta, per dir-ho així? Ara, tenint en compte que queda una representació i no sabem si hi ha places, en tot cas ens ho dirà vostè.
Bé, primer que tot, doncs, l'acceptació, afortunadament, cada any és millor. Llavors, doncs, és un espectacle que a partir del 1972 es fa dintre l'església. Abans, doncs, no s'hi feia, però sens dubte el lloc idoni és dintre l'església i es fa van fer aquest canvi a iniciativa de l'Institut de Teatre de Barcelona, que ens va assessorar, repeteixo, l'any 1972, i de llavors ençà ho fem cada any i dintre els quatre primers diumenges de maig. L'acceptació, doncs, és un espectacle de teatre, dansa, llum, que combina i posen en escena, doncs, aquests fets que he intentat descriure, però, doncs, sobretot, doncs, també amb un missatge molt humà i cristià. Sens dubte, el Mercader, tot el text i totes les narracions que es fan, doncs, es veu claríssimament que era una persona de profundes arrels cristianes. Després, doncs, al final, davant de la gran festa que arriba al poble i a la plaça, aquesta imatge, hi ha un sermó del senyor rector que, doncs, que és preciós, vull dir, d'actual vigència.
Doncs avui amb Joan Boronat, president de l'Associació Vall del Sant Crist, hem parlat d'aquesta representació que es fa a l'Església. És possible encara, si algú que ens escolta té previst passar per Salomó o a prop, és possible entrar i veure la representació aquest diumenge a les 12?
Bueno, tenint en compte que, doncs, es fa dintre l'Església, l'aforament és limitat d'una església i de poble. Recomanem, doncs, que truqui, s'informi al telèfon 977-62-90-58 o bé info@valldelsantcrist.cat. I allí tindrà la informació adequada, doncs, sobre les possibilitats encara de veure aquest Vall del Sant Crist passat demà dimensi.
Moltes gràcies per tota la informació, senyor Joan Boronat, president de l'Associació Vall del Sant Crist de Salomó. Recordem que durant totes aquestes últimes setmanes s'han estat fent també altres activitats. Per exemple, demà a les 6 de la tarda a la mateixa església hi ha un concert de final de curs a càrrec dels alumnes de música de l'escola Josep Nin, dirigit per Teresa Reverter i organitzat per l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes. També hi ha el 7 de juny una exhibició de ball, el dia 9 també una activitat esportiva, i així, doncs, d'alguna manera es guarneix, no?, tot el que representa aquesta gran marca, el Sant Crist de Salomó.
Ah, exacte. Procurem, doncs, guarnir-ho una miqueta, també. Sí.
Que vagi molt bé, senyor Joan Boronat. Gràcies per haver-nos atès i bona representació aquest diumenge del Sant Crist de Salomó. Llarga vida també per aquesta iniciativa cultural, religiosa i també de casa nostra, molt de casa nostra, com és aquest espectacle paralitúrgic en una església. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Vinga, vaig bé, gràcies.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge, quan passin 5 minuts a les 3 del migdia, arriba el Tot Musicat, el programa de música en català de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Aquesta setmana conversarem amb el David Rossell, de DEP, que ens explicarà quina és la perfecció del caos, així és com es titula el nou disc d'aquesta formació. L'Enrenou ens visitarà a Llorer i, com sempre, repassarem la llista. Us esperem el diumenge.
El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Un quart i mig de 10 i ara amb Víctor Caselles repassem l'actualitat del Futbol Club Barcelona en les seves seccions d'handbol, futbol sala i hoquei patins. Víctor, bon dia, endavant.
Bon dia, Ignasi. Comencem amb futbol sala. Marc Carmona i el Futbol Club Barcelona a l'Esport estan d'enhorabona. Han hagut de passar molts mesos i molts partits oficials, de fet tots els jugats fins ara aquesta temporada, perquè el cos tècnic barcelonista pogués confeccionar una llista de convocats amb les 12 fitxes sèniors. Concretament, han hagut de passar 44 partits sempre amb alguna baixa en la llista de convocats. Ara, recuperats Saad i Christian, el Futbol Club Barcelona L'Esport estarà al complet per jugar el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final del play-off al títol de Lliga. Carmona diu que seria ideal poder liquidar la sèrie avui mateix. En aquest sentit, el tècnic barcelonista admet que el factor mental d'una eliminatòria és diferent als partits de fase regular, ja que els Rios Renovables són conscients que venen amb un 1-0 en contra i han de jugar totes les seves cartes. També ha declarat que creu que l'equip va estar molt bé en clau d'atac a la zona, però a la vegada reconeix que de cara a la porteria va faltar punteria, un dels aspectes a polir. Respecte al maig que va tancar la fase regular, l'entrenador del Futbol Club Barcelona, L'Esport, diu que no es pot fer cap lectura del partit del 9-1. Era un partit en el qual cap dels dos equips es jugaven res, referint-nos a la golejada culer. Avui, doncs, a les 9 del vespre, Barça, L'Esport, Rios Renovables, partidars de play-offs de Lliga al Palau. Anem a l'handbol. El director responsable de la secció d'handbol del Futbol Club Barcelona, Eduard Coll, va anunciar ahir que el Futbol Club Barcelona i Juanín García han arribat a un acord perquè l'extrem lleonès disputi la temporada 2013-2014 amb la samarreta blaugrana. Juanín García finalitzava el vincle contractual a la fi de l'actual temporada i a la roda de premsa celebrada al Palau Blaugrana amb la presència del mateix jugador, del directiu responsable de la secció i de l'entrenador i secretari tècnic de la secció Xavi Pasqual, es va anunciar la continuïtat del jugador. L'extrem de Lleó va arribar al Futbol Club Barcelona la temporada 2005-2006. Ha guanyat 23 títols, entre els quals 4 lligues, 3 copes del rei i una Champions. García és el màxim golejador de la història de la Lliga Sobal, sent el primer jugador des de la creació de Sobal que arriba als 2.000 gols. També és màxim golejador de la història de la selecció espanyola. L'extrem jugarà demà amb els seus companys davant el Guadalajara a les 6 de la tarda del Palau, en partit de Lliga. Per últim, anem a l'hoquei patins. La Lliga d'hoquei patins pot quedar decidida el proper dilluns al Palau Blaugrana a les 9 del vespre. Es veuen les cares els dos primers classificats, el Barça i el Liceu. Els gallecs són líders amb 6 punts d'avantatge quan queden només 3 jornades. D'aquesta manera, un empat seria virtualment definitiu i amb una victòria visitant l'hoquei Lliga quedaria matemàticament decidida. Així doncs, els homes de Ricard Muñoz només els val el triomf. És el primer match ball. D'altra banda, la CERC ja ha fet oficials els horaris de la final de 4 que es disputarà l'1 i 2 de juny a Porto, Portugal. El Futbol Club Barcelona jugarà el dissabte 1 de juny a les 4 de la tarda, 3 de la tarda hora portuguesa, contra el Benfica. El segon match serà dissabte també a les 7 del vespre, entre el Porto i el Valdanyo. La final d'aquesta Lliga Europea 2013 jugarà el diumenge 2 de juny a les 6 i enfrontarà el guanyador del Barça-Benfica i el del Porto-Valdanyo. Això és tot.
Gràcies, Víctor Casellas. Oferim entrades també en aquest espai de les seccions del Barça. Una entrada doble, atenció, per demà a les 6 de la tarda al Palau Blaugrana, Barça-Guadalajara d'handbol. Un partit que també sempre és molt atractiu, tot i que el Barça ja és campió matemàticament. Barça-Guadalajara de la Lliga Sobal d'handbol demà a les 6 de la tarda. I d'hoquei patins, atenció, que els blaugranes se la juguen dilluns, les poques opcions que tenen de ser campions de l'hoquei Lliga, contra el Liceo de la Corunya, dilluns a les 9 del vespre. També una entrada doble per aquest partit. Truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Entrada doble per demà a les 6 de la tarda, Barça-Guadalajara al Palau Blaugrana, i una altra entrada doble per dilluns, Barça-Liceo d'hoquei patins a les 9 del vespre. 93-409-2772.
Ràdio Estel. Aquest diumenge, degut a la transmissió de la missa des de Santa Maria de Pedralbes, el programa Rutes per Catalunya s'emetrà a les 10 del matí en lloc de la 1 del migdia. No el perdis de vista. Aquest diumenge, Rutes per Catalunya a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Shorts de colors, vestits de platja, sandàlies...
Estiueja't! Només fins diumenge, dia 26, a Hipercor tens el 25% d'estalvi en tota la moda i sabateria per dona, home i nens.
Un estalvi que podràs descomptar de properes compres.
Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida fins diumenge, dia 26, als centres amb obertura.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
dos minuts i mig i seran dos quarts de deu al comentari de l'actualitat. Per cert, avui també sobre educació. Ens arriba de la mà de Josep Maria Balcells, periodista i exdiputat. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia, Ignasi. Si arriba a entrar en vigor la llei Wert, cosa que ni desitjo ni crec que acabi passant, els alumnes catalans que s'examinin de revàlida els podran preguntar qui era Don Pelayo, Juana la Loca o el arcipreste de Ita. I ben segur que no els preguntaran mai qui era Rafael Casanova o Salvador Espriu. I si en una de les proves els preguntessin per Felip V, què haurien de contestar o què haurien de silenciar els alumnes catalans per tenir bona nota a l'examen? La llei Wert té una càrrega més política que educativa. No és només una vergonyant invasió de competències de la Generalitat. No és només un intent de desmuntar el model d'immersió lingüística a Catalunya, sinó que és també una amenaça a la cohesió escolar. Segrega o permet la segregació per raons de llengua, per raons de gènere o per raons de creences. Sense cap pudor, Wert ha volgut presentar un projecte de llei amb clara intencionalitat recentralitzadora, amb la pretensió de retornar a l'Espanya una grande i libre. Considero que els diputats catalans no haurien ni tan sols d'entrar en el joc del debat en comissió si abans el ministre no retira alguns dels punts del projecte de llei que vulneren l'Estatut i la LEC. El ministre Wert no deixa de ser el braç armat d'una política dissenyada, no sé si des de la Moncloa o des de la Fundació FAES. Curiosament, la presentació de la llei ha coincidit amb la reaparició de José María Aznar, president precisament de la FAES i expresident del govern. En l'entrevista televisiva va aparèixer l'Aznar en estat pur, encara que sense bigoti, com si acusés la síndrome d'abstinència del que ha deixat o ha perdut el poder, oblidant que qui ara l'ocupa és el mateix que ell va imposar per a la seva pròpia successió. Però Aznar té dades de les enquestes que pronostiquen un càstig sever per al Partit Popular i s'ofereix novament com a salvador per evitar el naufragi del seu partit. El podrà salvar o el podrà dividir? El temps ho dirà. Mentrestant, i en aquest marc espanyol d'hegemonia creixent de la dreta més reaccionària i centralista, a Catalunya el Parlament ha aprovat el projecte de llei de consultes. Benvinguda iniciativa si serveix per explorar el parer dels catalans sobretot. Vull dir sobre tot allò que afecta el dia a dia de la ciutadania, des de les mesures contra la crisi fins a la qualitat dels serveis de salut o d'educació o del medi ambient. Benvinguda llei, si ens permet també consultar democràticament sobre quin encaix volem o no volem amb Espanya, i a partir de la resposta caldrà estar a les verdes o a les madures, i en qualsevol cas caldrà gestionar l'estat d'opinió que reflecteixi la consulta. Soc dels que pensen que serà el moment indefugible de la negociació i el pacte. És de gent civilitzada. Bon dia.
Ràdio Estel. Aquest diumenge, dues transmissions especials en directe a Ràdio Estel. A 11:45 del matí, missa brevis en sol menor de Bach des del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. I a 16:45 de la tarda, la missa de l'any de la fe des de la Sagrada Família. Gaudeix de totes dues eucaristies aquest diumenge a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la resposta més creïble a la crisi. Michel Candessús reivindica la doctrina social de l'Església. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Si és ibèric, el pernil té més bon gust.
I aquest preu té un gust i per millor. Pernil ibèric d'en Savall, peça de 7 a 8 quilos, amb Hipercor, només 89 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
A Hipercor el revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
En dos minuts i mig de dos quarts de deu és el moment del cinema i la televisió, l'espai, la secció que tenim en l'última estona del primer cafè de Ràdio Estel, abans dels viatges al Club Més Amics. amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i amb la presència, com cada setmana, de la Montse Bros. Montse, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ignasi.
Comencem les estrenes cinematogràfiques parlant de la pel·lícula Un amigo para Frank, l'estrena més interessant d'aquesta setmana, oi?
Doncs així, a més és molt curiosa aquesta pel·lícula perquè és una persona gran que es fa molt amic d'un robot. Anem a escoltar un petit fragment.
Hola. Mami.
Papà.
Hola. Ven aquí.
Hola.
Qué sorpresa.
Y entonces pensé, ¿por qué no me compro un billete a Nueva York y así también veo a mamá y eso? Y le ha parecido bien que me pasara a ver cómo estabas.
¿Quieres que entre tu equipaje, Madison?
No. No, gracias.
Deja que el robot entre tus maletas, cariño.
Papá, por eso estoy aquí. Pensé en lo que me dijiste y voy a quedarme contigo.
¿Qué te dije?
Voy a salvarte.
En un futur no gaire llunyà, en Frank és un vell i solitari i malhumorat. La seva vida és monòtona i relaxada. Però tot canvia quan un dia arriba el seu fill amb un robot per fer-li companyia i fer les tasques de la llar. El robot transforma la rutina del Frank i junts comencen una nova vida. Al principi no li entusiasma massa la idea de tenir amb si un aparell d'aquest estil, però a poc s'anirà convertint en el seu millor amic.
Robot amb Frank és una petita i entranyable producció d'un director debutant i cares conegudes de Hollywood.
Doncs sí, el seu director és en Jack Schrader. Aquest film suposa el seu debut, com has dit, a la gran pantalla i, a més, va mereixer al Festival de Sitges 2012 el Gran Premi del Públic. Amb actors, com has dit, també de primer nivell, tenim a Frank Langella com a Frank i a Liv Tyler, que la vam veure presentar el Senyor de los Anillos, James Marsden o Susan Sarandon. La pel·lícula ens transmet amb encant i humor els moments quotidians de la vida d'en Frank, una persona gran que no vol quedar inactiva.
Un amigo para Frank, aquest és el títol oficial de la pel·lícula,
sí,
intenta...
L'altre era el...
Com la societat que es crea, no?
Robot sí, no, la versió anglès-americana, no? Robot en Frank, seria.
Sí, ah, molt bé, el títol internacional, diu en anglès. Doncs Un amigo para Frank, la traducció espanyola, intenta reflexionar sobre l'etapa de la bellesa.
Doncs sí, a més, aborda amb humanitat i encert, i també poques complicacions de guió, el tema, com has dit, de la bellesa i les limitacions que porta amb si, inclòs cert complex de culpa de les famílies que cada vegada disposen de menys temps per poder atendre els seus progenitors.
Evidentment, parlem de la bellesa en B baixa, de la tercera
edat, de la gent gran.
Ens recomanes aquesta pel·lícula, Montse?
Doncs sí, a més és una pel·lícula de poca durada, 90 minuts, amb moments de tensió i emoció, i fa que aquesta obra no resulti pesada ni avorrida. A més, amb una trama final que està ben desenvolupada i el més destacable és la fascinant i magistral interpretació de l'actor Frank Langella.
Bé, després d'aquesta primera estrena que recomanem, la pel·lícula més interessant, Un amigo para Frank, Robot en Frank, el títol en anglès, parlem d'una altra pel·lícula, la segona que recomanem, La venganza del hombre muerto. És una pel·lícula d'acció amb precisament la venjança com a motor de l'acció.
Res de nou, però bueno, escoltem un petit fragment.
¿Tendría gracia que me salvaras la vida para que luego fueras tú el que me matara?
¿Por qué me has seguido?
Quería averiguar más sobre ti.
Mataron a mi mujer, mataron a mi hija y pensaron que me habían matado a mí. Debieron asegurarse.
¡Entra!
Voy a quemarlo todo.
¡Mataron a mi familia!
¿Vienes a por mí?
No, voy a por ella.
Víctor, que està interpretat per Colin Farrell, és la mà dreta del senyor del crim, Alphonse, Terrence Howard, l'actor que l'interpreta, i viu amenaçat per un assassí que està acabant amb els membres de la seva banda un a un. Enmig d'aquesta situació, en Víctor coneix a la Beatriz, que està interpretada per l'actriu de Millennium, Noémie Rapace, la seva misteriosa veïna francesa, qui fa de francesa, que va ser víctima d'un accident de cotxe que li va desfigurar la cara, provocat per un conductor borratxo. Tots dos amaguen intencions ocultes que no trigaran a aflorar i que uniran de forma ineludible les seves vides.
El danès Nils Kremen Oblev aterra a Hollywood gairebé inevitablement després d'haver adquirit renom internacional de la mà de la nissaga sueca Millennium, de la qual va dirigir, recordem-ho, la seva primera entrega, Els homes que no estimaven les dones.
Clar, sempre que hi ha un èxit europeu, els americans intenten, no, a rescatar el director, sí, sí, o l'actriu, en aquest cas, també, per portar-lo a la seva indústria. Doncs sí, Oblev, que a més és danès, sembla haver assimilat amb facilitat les exigències del mercat nord-americà i planteja aquest thriller comú que porta amb suficient ritme i també tensió, però el que li sobra, ambició dramàtica. La venjança s'erigeix com un tema central del film, com ja hem dit, el que el cineasta nòrdic aporta cert caràcter ombrívol, en la línia, doncs, de los hombres que no amaven les mujeres, i en el qual traça també un halo de desesperança i buit que envaeix els seus protagonistes.
Per ser a Dinamarca, on vaig ser la setmana passada, per això no hi era divendres.
Exacte, és a dir, que estem d'actualitat amb,
sí,
tu.
Sí, sí, no es parlava gaire del danès Nils Kremen Oblev, segur que molta gent sap qui és, però es parlava més d'Eurovisió. Després, si vols, parlem una mica d'Eurovisió, on els danesos van guanyar.
Exacte, van guanyar.
I a més, al costat de Copenhague, a Malmö, a Suècia.
És a dir, que vas viure l'estil.
Sí, sí, l'ambient.
L'ambient, exacte.
Sí, sí, no vaig poder fer de cronista per Radio Estel perquè no ens ocupem d'aquests temes, però va ser...
Llavors ho comentem, i tant.
Sí, sí, i tant que sí. Bé, en qualsevol cas, la pel·lícula La venganza del hombre muerto presenta un estil proper a la versió sueca dels homes que no estimaven les dones, oi?
Sí, més que res, és proper per al seu to fosc, però a diferència d'aquest film dels homes que no estimaven les dones, és que, a veure, és tot molt més estètic, perquè la pel·lícula acaba sent la típica pel·lícula de Hollywood, no? D'acció, de venjança, i més encara... diríem que és una pel·lícula que acaba relegada a l'entreteniment pur, que no és una cosa dolenta, però que no té aquell rerefons que podia tenir els homes que estimaven a les dones, tot i que era una pel·lícula molt violenta i que no era per tots els públics. A l'ambigu final d'aquest film, de La venganza del hombre muerto, es barreja la correcció política i també una gran explosió de violència, com ja passava al film suec, i eliminen definitivament la serietat i la profunditat que podria tenir.
Probablement això complaurà, no?, un sector de públic amb ganes de sentir trets i acció.
I tant, per això que jo és un sector molt agraït, ja que aquest tipus de films, amb aquesta repetició de fórmules d'acció i tirs i estereotips, doncs cada setmana en tenim una i sempre, doncs, té una bona audiència.
A més de la pel·lícula La venganza del hombre muerto, que acabem de comentar, i de l'anterior, Un amigo para Frank, la més interessant, també s'estrenen avui a la cartellera En otro país, Madres de Mayo, La estrella i també Maternity Blues. Són els títols que destaquem. Aquesta de Madres de Mayo ens aboca a l'Argentina, potser, no? A les Madres de la Plaza de Mayo, però bé, en tot cas,
sí, sí,
recomanem, sí, les estrenes a la cartellera. I ara parlem de televisió, com sempre, a l'Espai de Cinema i Televisió, amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i amb la Montse Bros, que ens acompanya. Comencem parlant del documental Veus d'una generació, de TV3, que dona paraula a joves que testimonien el desencís del present i la incertesa del futur.
Sí, un documental que podrem veure a Sense Ficció, que a més va ser un espai que va guanyar un premi Zapping enguany, i s'entrevisten a 50 joves d'entre 18 i 35 anys i fan una fotografia realista i acurada de la situació actual d'aquesta generació, no? Del desencís en relació amb el present i la incertesa vers el futur.
Bé, doncs...
Si vols, podem comentar també una mica Eurovisió, no?
Sí,
ja que estàvem tant...
Sí, això, ja que t'ho he avançat...
Sí, efectivament, doncs, com tu deies, va guanyar Dinamarca. Es va dir que si era un plagio, no?, un plagi. Jo crec que tot, sempre que guanya una cançó a Eurovisió ha d'haver, doncs, darrere alguna polèmica, potser...
No hi ha massa sospites sobre les votacions i això?
Sí, ui... Bueno, està tot molt... Si t'hi fixes, també, els països eslaus es voten entre ells, els països nòrdics es voten entre ells...
Perquè si donés més imatge de netedat, doncs seria ben normal, no? Guanya Dinamarca, com un altre, sí, any pot guanyar Bulgària o Espanya.
Exacte, però sempre hi ha coses. També es va dir que Azerbaijan havia regalat mòbils als ciutadans i tal perquè truquessin i votessin
cantant,
no?
El seu grup.
Exacte. A més, també, com a curiositat, és que la cantant de Dinamarca és una bisneta de la reina Isabel. És a dir, que això també era una cosa que es va comentar. I, sobretot, el que més s'ha comentat és la gran... Bueno, com va perdre Espanya, que va quedar penúltima,
sí,
amb El sueño de Morfeo.
Això no ens ho esperàvem ningú, no? Amb un grup consagrat, exacte, com El sueño de Morfeo, i una cançó que no estava malament, s'ha de dir.
Sí, a mi, jo no soc molt fan de El sueño de Morfeo, però també és veritat que a vegades en aquests concursos no hi volen anar a grups consagrats, bueno, consagrats, coneguts,
sí.
Perquè, clar, pot passar el que ha passat aquí, no?
De fet, la tradició és portar gent més novell, més desconeguda, sí. Per llançar-los a la fama, precisament, no?
Tot i que després tampoc molts han... Bueno, sí, el Sergio Dalma, Julio Iglesias, sí. Però... No, bueno, doncs...
No sempre passa, efectivament.
Però jo crec que a Espanya ja li interessava no guanyar. Potser no...
Però
no,
quedar tan malament tampoc,
malament,
no?
Quedar tan malament tampoc.
Doncs bé, una curiositat és que abans del Festival d'Eurovisió a Dinamarca es donava per segur que guanyaria aquesta cantant. Favorits, em deia
sí,
la gent.
Sí, ja feia dies que sortia sí. A les socials, a les webs, doncs, que la gran favorita era Dinamarca. A vegades, tot i... A vegades s'encerta i altres vegades no. L'any passat, per exemple, Suècia també va ser la gran favorita i va guanyar.
La cançó de Dinamarca era en la llengua pròpia, però és curiós que molts països participaven en anglès, que també
sí.
Això...
Sí, a mi no això tampoc si no m'acaba d'agradar perquè perd com l'essència, no? Clar. Perquè lo bonic és com conèixer la tradició de l'altre país. També és veritat que a Eurovisió cada cop hi ha més friquis, també era el cas de Romania, que va sortir un com emulant a Dràcula, no? I, bueno, doncs això, el friquisme també és una identitat, una marca d'identitat d'aquest festival.
I acabem recordant que aquest cap de setmana es fa la primera Olimpiada de Jocs Familiars d'Atac de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, breument.
Sí, res, són una festa infantil benèfica en el qual està oberta a tothom. L'horari és de 11 a les 6 de la tarda i el lloc a Highlands School de Barcelona, que està a Esplugues de Llobregat, carrer Manuel de Florentín Pérez, 26.
Diumenge, és, eh?
Aquest diumenge. És a dir, que tots aquells que vulgueu venir amb els vostres fills, doncs podeu venir, ja s'ha de pagar un petit preu d'entrada, però tot és benèfic, doncs a favor del TAC.
Projectes socials del TAC, en aquest cas. Gràcies, Montse Bros, fins divendres vinent. Bona setmana.
Bona setmana.
Ràdio Estel. Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta't també a dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit, de matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Repetició del programa els dilluns a la una de la matinada.
Shorts de colors, vestits de platja, sandàlies...
Estiueja't! Només fins diumenge, dia 26, a Hipercor tens el 25% d'estalvi en tota la moda i sabateria per dona, home i nens.
Un estalvi que podràs descomptar de properes compres.
Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida fins diumenge, dia 26, als centres amb obertura.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Tres quarts de deu, els viatges i pelegrinatges del Club Més Amics i de Root Travel, protagonistes en l'últim quart d'hora del primer cafè de Ràdio Estel d'aquesta setmana. Ens acompanya Núria Ortín.
Molt bon dia.
Més Amics, bon dia, endavant.
És que, sí, digue'ns. No, que estàvem... És que ara m'he recordat, abans d'entrar, parlàvem amb la Mònica, que avui havíem de fer una menció especial a tots aquells oients del Club Més Amics que ens escolten cada divendres i que espero en aquest moment, diu, és que ens animeu al dia. Digue'm, doncs, avui una salutació a la ESPE, que sabem que també va venir a Roma, ens esperen, diu, ui, hablaréis, quan estàvem a l'aeroport, hablaréis el viernes de nuestro pelegrinaje a Roma? Dic, que va ser una alegria comprovar que ens escoltaven.
Exacte. Moltes gràcies, maques, maquíssimes.
Les 200 persones que van anar a Roma el cap de setmana passat en el pelegrinatge de l'any de la fe amb el Club Més Amics i amb el cardenal Martín Sistac.
Ens escolten, a més a més.
Això.
A més a més, de viatjar, ens escolten.
Els dediquem al programa d'avui.
Absolutament, sí. Absolutament.
Mònica Pedrol, bon dia.
Bon dia. Molt relaxada ja estic jo aquesta
després
setmana.
Després de la tensió de la setmana passada.
Sent relaxada.
180 quilos a sobre, tantes persones com anàvem.
Molt relaxada i molt contenta, sí.
Mònica Pedrol és la directora de Root Travel i avui ens acompanya el diaca de l'arxidiòcesi de Barcelona, José Matías. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com a diaca, vostè ha assistit a celebracions, ha estat amb esperit de servei diaconal, no?, al costat de l'arcabisbe de Barcelona.
Sí, efectivament, anàvem dos diaques, l'Aureli Ortín i jo, a la peregrinació,
i vam participar tots dos fent de diaques a la celebració que vam tenir a la cripta, a l'altar de la càtedra de la Basílica de Sant Pere, que va presidir el nostre cardenal. I, bueno, a més de participar en tota la peregrinació.
Déu-n'hi-do l'ambient que hi havia a Roma aquest cap de setmana de Pentecosta, perquè coincidia també una trobada de moviments i entitats d'apostolat seglar.
Exacte.
Per tant, heu estat com en...
Estaven tots els moviments. O sigui,
tots els moviments de l'Església.
Va ser... Ara podem explicar la veritat, no, Josep i Núria? Nosaltres teníem una miqueta de por a nivell d'organització, perquè, és clar, els que no estiguin acostumats com funcionen aquestes cerimònies tan massives al Vaticà, els llocs no es poden reservar. Això és el primer que arriba té lloc. Llavors varen fer tota una estratègia que no explicarem perquè no ens copi la competència, però que va funcionar.
I hi havia truco, direm, no?
Havia truco, havia truco. Bueno,
travel i sos contactes.
Hi havia estratègia, hi havia estratègia.
Havia estratègia.
Hi havia savoir-faire, per dir-ho així.
Bueno, i també, ja que reconeixer, també va haver una miqueta de sort.
I contactes.
I contactes. I sobretot, pues, una gran col·laboració, no, Josep, per part dels peregrins, que varen matinar molt, però amb alegria. Molt. I això va ser entre que varen matinar, es varen col·locar a la fila adequada, en un moment donat també els contactes d'Ima, una de les guies de Rutravel que veixaven nosaltres, que coneix molt bé Roma, i que un gendarme el coneixia d'altres opcions, en fi, que ens van obrir una valla que tenia que estar tancada i la van obrir perquè poguéssim entrar.
La missa més començava a les 10, quarts d'11.
La missa començava a les 10, a les 10, a les 10 o a les 10 i mitja començava.
A quarts d'11.
Exactament, dos quarts d'11.
Parlàvem de la possibilitat que fos més tard, però...
Clar, doncs al final es va confirmar i va començar una miqueta més tard, i nosaltres allà des de les 7 del matí en primera fila.
Exacte.
I la gent, bueno, estava supercontenta, entusiasmada. El Josep, és clar, com participant VIP, no va tindre que... Ja va entrar per un altre lloc.
Calcular-se per la porta d'entrada.
És que sí, que ens queda ara el Vaticà per dintre, no?
Vam entrar pel mateix lloc.
Sí, però una vegada allà ja vàreu accedir.
A partir d'aquí vam entrar a la sala on s'havíem de revestir i, bueno, allà vam esperar 3 hores, a peu dret.
Sense cadira.
No n'hi havia cadires.
El nostre grup en cadira, el poble en cadira.
Aquí, no hi havia cadira.
Els diaques i preveres concelebrats.
Han de fer penitència una mica, no? Sí, sí.
A més,
xapó,
Sí, sí, xapó. Bueno, la veritat és que el lloc era significatiu perquè era la sala que hi ha un cop que es passa la porta de bronze i és les escales que pugen al Palau Apostòlic. I allà, aquella sala immensa, doncs estaven preparades per la revestir-nos. I un tema curiós, o una experiència curiosa, va ser trobar-nos allà pues, unes 250 persones, preveres i els dos diaques.
Sí, avorrits no estàveu, avorrits.
No, avorrits no. Però sí, és curiós la sensació de dir, aquí n'hi ha gent de tot el món. I aquest sentit d'universalitat, doncs, bueno, es visualitza d'una manera concreta, no? I, bueno, allí vam fer la cua corresponent i a l'espera corresponent.
Hi havia molts diaques assistents, a part dels preveres concelebrats?
N'hi havia dels nostres, tal com eren dos, i després n'hi havia els que estaven previst, que diaques eren, si no recordo malament, eren 6 o 8, els dos que assistien al Sant Pare, i després altres, això, 6, em sembla que era que assistien
de diversos llocs del món. Són pocs, s'ha de dir, en una celebració tan universal com aquesta. Però bé.
I després, el dia següent, no, que ja varen fer la celebració a l'altar de la càtedra, que presidida per el senyor cardenal, pues, també va ser molt, molt maco per al grup. Ens varen deixar utilitzar l'òrgan. També un record per les germanes Guash, de Vilassar de Dalt, que són les organistes de la parròquia de Vilassar de Dalt. I que
van acompanyar-vos i van tocar.
Clar, i els van
tocar,
demanar, sí, no, de poder tocar l'òrgan, i bueno, estaven superentusiasmades.
Quina meravella.
I va ser una eucaristia, també.
Quina enveja de la bona, tocar l'òrgan del Vaticà.
I tant, que t'agradaria en cas.
Perquè a un servidor li agrada molt, això.
Així no s'esperaven, i bueno, estaven superemocionades. Sí, sí. I també la visita a les catacombes de Sant Sebastià, també va ser molt, molt maco, perquè estaven obertes en privat per nosaltres, i sobretot molt bon ambient, molt bon ambient. I a part, molt bons dinars, també molt bons hotels, que també és important.
Doncs si voleu, Mònica, Núria i també mossèn José Matías, podem recapitular una mica com ha estat la crònica,
clar,
del pelegrinatge, perquè fins ara parlàvem de prèvia, s'han complert bastant bé, no?
S'ha complert, hem complert totalment el programa, la veritat, vàrem tindre un retard d'una horeta, o sigui, volàvem en dues companyies aèries, els primers van arribar bé i els segons vàrem tindre un petit retard, però res, perquè ho vàrem solucionar perfectament, no es vàrem deixar absolutament res sense visitar. Molt o sigui bé. Que va anar molt bé, i també agrair, no, al nostre equip de Roma, tots els guies que varen tindre, els xofers, conductors... En fi, sembla molt fàcil, però moure a prop de 200 persones en un moment que Roma, diguem, que està a tope, no és fàcil i va funcionar tot perfectament. Però sobretot la gent, els pelegrins, contents, entusiasmats, i això és molt bo. Jo sempre dic, fa parròquia, aquests mossens que a vegades diuen, això de viatjar, per què, no? Ja hi ha agències de viatges. No.
O sigui, fa comunitat i parròquia.
Viatjar en pelegrinatge fa comunitat, fa parròquia i va anar tot molt bé.
Llavors, dissabte, suposo que vau fer el dinar junts, a la tarda ja vau començar
sempre,
les visites.
Sempre. O sigui, home, cada grup sopava al seu hotel, estàvem en tres hotels diferents, però els dinars sempre junts, precisament per això, per tindre un aire de germanor. L'últim dinar també, doncs, el senyor Cardenal va passar per totes les taules, es va acomiadar de tots. Jo crec que ell ho deia en broma, no, Josep? Que no s'havia fet tantes fotos amb els feligresos mai a la vida, perquè tothom es volia fotografiar amb ell, no?
Sí, per cert, faig un parèntesis molt ràpid. Sí. La gent que ens està escoltant i ha anat al pelegrinatge, o els que no, per veure com de bé s'ho han passat, estan totes penjades a la web de l'Arcabisbat de Barcelona, les fotos, i faran una galeria, qualsevol persona que vulgui el CD, que truqui al bisbat, que estan disponibles. Tanco el parèntesis.
No, el que deia la Mònica, que el senyor Cardenal va dir que, bueno, que no s'havia fet tantes fotos, que no sabia com quedaria, que les que estiguessin malament, que les esborressin. Que no.
Sí. O fessin Photoshop. Però, bueno, com no va ser una ordre, que va ser una suggerència, a partir d'aquí, pues, cadascú pot fer el que vulgui, no?
A més, bueno, si queden bé o no, és tan, no, subjectiu.
Exactament.
Les deixarem totes.
Exactament. Doncs a la web de l'Arcabisbat de Barcelona, recordem-ho, a rqbcn.cat, allà es poden veure les millors imatges.
Les millors imatges, sí. Segur que han fet una selecció.
Nosaltres i Rotravel també les penjarem, però bueno, ja serà com el punt oficial que truquin per si volen el CD amb totes les imatges.
Suposo que els moments de més visites a llocs de Roma van ser dissabte a la tarda, diumenge a la tarda i dilluns tot el dia, no?
I dilluns, perquè sobretot dilluns, després d'aquesta eucaristia que varen fer molt aviat, començava a les 8 del dematí, pues després ja, amb més tranquil·litat, ja varen fer una visita, no? La part, diguem, ja més històrica, cultural de la basílica, perquè a partir de les 9:30 ja es pot començar la visita al monument. També agrair, no, a molts preveres que varen participar com guies durant el pelegrinatge, que van fer les explicacions, mossèn Aymar, director d'aquesta casa, que va fer les explicacions d'un grup, mossèn Ortín, que també ho va fer fantàstic, Ramon Uller, i mossèn Joan Ubach, el delegat de litúrgia. Va ser un equip magnífic.
I grans coneixedors de Roma.
I tant que sí.
Això és un patrimoni que tenim.
Naturalment, el grup amb els auriculars, no, que és la norma de Roma, per poder fer les visites bé. I clar, varen visitar Sant Pau Extramurs també, que també
una
va ser una visita
majors,
espectacular.
Sí.
O sigui, varen visitar Santa Maria la Maggiore, Sant Joan de Letrán, Sant Pau Extramurs, Sant Pietro in Vincole, que és on està el Moisès de Miquel Àngel, i
Sant Pere del Vaticà, evidentment.
Sant Pere del Vaticà.
I Sant Sebastià.
Que és la basílica escrita al nostre cardenal. O sigui que
sí,
tres dies
cardenal,
super. I panoràmiques per Roma, van veure tot. Els foros, el Coliseu...
Catacombes, també.
O sigui, a tope, ben aprofitat. Però, bueno, és que s'hagin quedat amb ganes de més, doncs ja saben, Club Mar. Més Amics, Terra Santa...
Ara, de fet, estan a Terra Santa.
L'any de la fe, ja que pelegrinar a Roma i pelegrinar a Terra Santa. Tenim places per al Terra Santa el mes d'agost.
Quan és?
Sempre.
A l'agost, perdó.
A l'agost, és mitjans d'agost. Ara estan, de fet, hi ha el grupet aquell que vam parlar de 12 o 15 persones, ara mateix hi són, fins que tornen dilluns vinent.
El grup de maig, sí, està fent ara el pelegrinatge, està molt
content. Sí, recordem que coincidia en part amb el de Roma.
Marxaven dilluns quan ells tornaven.
I després d'agost, que ho tenen penjat a la web, amb les dates exactes, tot.
Sí. Molt bé, doncs a l'agost hi ha places, i al desembre també, a Terra Santa.
Al Sud-àfrica també, recordar que s'està formant grup ja, sobretot els interessats a Sud-àfrica, ràpid, que s'està formant el grup.
Doncs continua la vida del Club Més Amics amb l'ajuda de Root Travel, clubmes.cat, www.clubmes.cat és la web, i també el telèfon al 93-409-2770 per demanar informació sobre aquests pelegrinatges a molts llocs del món. Josep Maties, sobre la propera excursió, en tot cas... No, perdó.
No anava a dir sobre la propera excursió, l'explicaria jo, perquè...
Roma, encara, sí, Josep Maties, alguna última cosa?
No, jo... Únicament voldria dir dues coses, no? Això que ha dit la Mònica de l'ambient de la gent, l'experiència de que t'hi trobes amb gent que no has vist mai, pot ser, però que ningú se sent estrany, sinó que tothom se sent membre d'una família, no? I després l'ambient de la celebració de la plaça de Sant Pere a la celebració del diumenge, que realment era impressionant, no? de la multitud de gent i com la gent, malgrat la distància i el lloc on teníem, doncs estava implicada en la celebració, no? Per tant, jo penso que era un tema important. I després la participació de la gent en la celebració de la de l'altar de la càtedra, pues penso que va ser un moment molt emotiu, per això que deia de les aquestes germanes de
les germanes Guats que tocar molt bé.
La Maite que va cantar.
La Maite que va cantar
el salm de l'Eucaristia. Bueno, i tothom que es va sentir amb una participació molt activa. No?
És molta comunitat diocesana viva, en aquest cas a Roma.
Experiència inolvidable, no? Mònica,
jo crec que
gràcies
per la gent, sí.
Tot. Sí, per la gent.
No, bueno, és la nostra feina, però a part és la satisfacció personal, això ja queda per sempre.
Doncs felicitats, moltes gràcies. Núria, per acabar, anunciem una excursió que, de fet, ja estem anunciant
exacte, en anuncis publicitaris. És el dia 15 de juny. I com que cada 3 mesos tothom ve al Vis, en quan hi una excursió d'un dia, doncs farem la part de Banyoles, farem la part de Vilabertran, Santa Maria de Porqueres, per passar tot un dia, que és dissabte, 15 de juny, que ens truquin, que ja s'obren avui les places d'inscripció, al 93-409-2770.
93-409-2770 o al web www.clubmes.cat. Gràcies, Mònica Pedrol. Josep,
gràcies a
Matías,
vosaltres.
I també Núria Ortín. A tots tres, fins la propera.
Gràcies. Gràcies.
Fins divendres. Bon gràcies. Adéu. Adéu.
Ràdio Estel. Que lindo el parc Elysian. Els diumenges a les 9 del vespre, especials del programa Sempre ens quedarà la música. Aquesta setmana, 45 anys del Festival de Folk del maig del 68 al Parc de la Ciutadella, el grup de folk que va fer història. Els diumenges a les 9 del vespre, especials de Sempre ens quedarà la música. A Ràdio Estel.
Has vist quina marxa que porten al Canòlic Music?
I tots els concerts són gratuïts.
Fes una ullada al web canolicmusic.com. Ens podem acreditar i donar a conèixer el nostre grup de música. Dormirem al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria i farem nous amics.
Eucaristia amb 70 cantants de gospel i el cor dels petits cantors lliures? Nosaltres també venim.
L'1 de juny, Canòlic Music, el primer festival de música cristiana d'Andorra.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Us comentem per acabar que Anna Maria Fabregà és la guanyadora del llibre que hem sortejat avui, Feliz contra todo pronóstico. Anna Maria Fabregà de Barcelona, moltes felicitats. I també us diem que tenim una entrada doble pel Barça-Guadalajara de demà d'en vol a les 6 de la tarda. Si la voleu, truqueu-nos ara, encara sou a temps, al 93-409-2772, 93-409-2772. Us hem acompanyat des de les 8, el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon cap de setmana. El primer cafè torna dilluns a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.